Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Què pensàveu? Que faríem pont? No, doncs no fem pont. Aquí estem a les 12:06. Soc el Pepe Collado i això és el matí COPE Catalunya i Andorra. Això sí, un matí festiu, gràcies a moltes coses, però sobretot a la Verge del Pilar i a totes les Pilars que avui celebren el seu dia. Felicitats, petonets i abraçades a totes, sense oblidar la festivitat de la Hispanitat, que és un autèntic pont, un gran pont entre dues cultures. I una festivitat, amigues i amics, que volem aprofitar per omplir el nostre programa precisament d'això, de celebracions, de festes. Primer farem una visita ràpida a Andorra, o fins l'1 de novembre celebra el Shopping Festival. Si Andorra ja és el país de les compres, amb el Shopping Festival fins a l'1 de novembre, encara més rebaixes, encara més avantatges. També visitarem un dels millors hospitals que té aquest país, que és l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que celebra el 60 aniversari. I la tercera festa, anirem en directe a una festa que sí que acaba avui, que és la festa de la xocolata i el torró de pedra, a Agramunt. I més convidats, perquè no t'oblidis que això, aquest programa, aquesta història, dura dues hores, ens visitarà el periodista Pablo Planas, coautor de la primera biografia d'Albert Rivera. Una biografia molt interessant perquè explica històries molt, molt desconegudes d'Albert Rivera, del president de Ciutadans. Després, si ets propietari d'una vivenda o ets president d'una comunitat de veïns, atenció, o tocarà en breu ser president d'una comunitat de veïns, atenció perquè l'advocada Marta Legarreta ens presentarà la primera, no hi ha més, primera guia pràctica de la comunitat de propietaris a Catalunya. I acabarem visitant el teatre. Teatre en Família, una iniciativa barcelonesa que es diu Viu el Teatre i són obres de teatre per nens des de 0 anys, nadons, sí, teatre per nadons des de 0 anys a 12 anyets. Aquest serà un matí de 12 d'octubre, festa de l'Hispanitat i del Pilar, prou intens, amb el Jorge Martínez en directe, amb el Carlos Dosada amb l'actualitat d'última hora i José Luis Gil amb la informació esportiva. Toca que jo et digui i recordi que ens escoltes a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, les analògiques de sempre. Tenim també... Podem oferir el programa, te l'oferim cada dia a través d'internet, cope.es/Barcelona, i una aplicació gratuïta que pots seguir el programa a través dels teus telèfons intel·ligents o un Twitter, @elmaticope. I ara comencem, com cada dia saps que aquest programa, el primer que ofereix és l'actualitat, l'última hora, les notícies de Catalunya. Carles Osada, com estàs? Bon dia, bona
Què
festa.
Què tal? Molt bon dia, molt bona festa a tothom. És un dilluns de temps variable arreu de Catalunya, intervals de núvols, algun xàfec, localment acompanyat de tempesta, menys freqüent al litoral de Barcelona i Girona, temperatures sense canvis, agradables, 23 graus a Tarragona, 20 a Barcelona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 13 a Andorra la Vella. Es nota que és festa avui arreu de Catalunya, normalitat al transport públic i molta fluïdesa a la xarxa viària. Tot això, hi ha moltes notícies, per exemple, que un de cada 10 joves que practiquen un consum abusiu d'alcohol, sobretot els caps de setmana, acabarà desenvolupant addicció a aquesta de l'alcohol. A més, prop d'un 40% es veurà afectat per problemàtiques relacionades, com ara, per exemple, una intoxicació etílica o també accidents de trànsit. Tot això es diu en una convenció de la Confederació d'Alcohòlics i Addictes a la Rehabilitació i Familiars d'Espanya, que es fa aquests dies, concretament fins avui, a Salou, a Tarragona, i que aplega a unes 250 persones el consum abusiu d'alcohol en entorns recreatius, sobretot el turisme de borratxera i també la poca percepció de risc que s'entén són algunes de les principals denúncies que fan aquests col·lectius reunits, com dèiem, fins avui a Salou. I la vaga del col·lectiu d'examinadors de la DGT, iniciada fa 3 setmanes, està desencadenant el caos a les autoescoles catalanes. La protesta ja ha anul·lat quasi bé 4.000 exàmens només a la província de Barcelona. Les empreses de formació alerten que és un fet gravíssim que bloqueja la contractació d'hores de pràctiques i també posa la seva comptabilitat contra les cordes. Autoescoles demanen sensibilitat a examinadors examinadors i també a la DGT diuen que els més perjudicats són, com no, els alumnes que volen examinar-se no poden i no saben si aprovaran o suspendran.
Els professors d'autoescola el que volen és no haver de donar directament l'aprovat o el suspens a l'alumne directament a la cara un cop acabat l'examen, perquè passa el que passa o pot passar.
Passa el que passa.
És el que estan demanant.
També protesten per altres qüestions.
Sí.
També. La manca de plantilla, però un dels problemes que es queixen sobretot els examinadors és això, que es suspenen i segons
l'individu no s'ho pren gaire bé. Gràcies, Carles. Adéu, 12-10 minutets. Esports, ja està el senyor Gil rient. M'imagino que riu perquè té tanta informació esportiva avui.
No es pot donar un carnet de conduir al primer pàjaro que passa i se salta les normes.
Aviam. Bon dia
de la Hispanitat, bon dia de la Pilarica. Felicitats també a la Guàrdia Civil en el dia de la seva patrona.
Sí, senyor.
No, escolti, hi ha coses en el món de l'esport, eh? Aviam, encetem la setmana amb calendari FIFA i l'acabarem amb calendari de Lliga. Anem a veure...
Hi haurà Lliga aquest cap de setmana vinent?
Jo entenc per què no n'hi hauria.
Menos mal, no, jo estava desitjós.
Anem a veure, de moment el Barça està salvant el virus FIFA molt millor que d'altres equips. Un Barça que, per cert, els disponibles de Luis Enrique tornaran a la feina aquesta tarda, encara sense els espanyols, sense els espanyols sots 21, sense argentins, brasilers, xilens, turcs i croats, també sense Ter Stegen, l'alemany. En plana blaugrana, dos noms. Un, Piqué, que la incògnita, perquè s'ha perdut l'últim entrenament de la selecció espanyola previ al partit contra Ucraïna, i hem sentit el Juan Antonio Alcalá, la intenció de Del Bosque és fer un equip completament diferent al que es va enfrontar a Luxemburg. Esperem que sense lesions, perquè contra els luxemburguesos van caure Silva i Nolito. I l'altre, Arda Turan, que no podrà jugar fins amb el Barça. Ja veurem fins quan, fins al gener de moment, podria ser fins al mes de novembre, però que està aprofitant els minuts que té amb la seva selecció Turquia per conduir-la pràcticament ell solet de la mà cap a la fase final de l'Eurocopa, i si no, que es vegi la crònica de l'última victòria turca 0-2 al camp de la República Txeca. També torna a la feina l'Espanyol, en aquest cas enfoquen ja cap a un partit important, la visita del Betis a Cornellà Prat, perquè és un partit on els espanyolistes no es poden deixar més punts. A segona divisió cau el Llagostera a la zona de descens, preocupant la ratxa del Girona, i en plana poliesportiva, dos noms per sobre de la resta. Un, arrenca la Lliga de Bàsquet, el Barça guanya el CAI Saragossa amb gran valoració d'Ante Tomic, MVP de la jornada amb 34 de valoració, i l'altre, Dani Pedrosa, guanyador de l'últim Gran Premi de MotoGP, no guanyava una cursa des del Gran Premi de Brno, la República Txeca, el 2014. Retrobament amb la victòria del pilot de Castellà.
Gràcies, José Luis. Fins després. Aquest després que serà ja a partir de 2:45 aproximadament de dues. Però si voleu tota la informació esportiva, no us oblideu que la trobareu aquí a partir de les 15:15, un quart de 4 de la tarda. Ara fem una ullada molt ràpida, perquè tenim avui molts convidats al Twitter. Un Twitter que, òbviament, el més destacat és el Dia de la Hispanitat. Hi ha un Twitter que s'anomena Viva España i es veuen esportistes espanyols tots amb la bandera espanyola, i perquè ningú digui que aquí només mirem la cara A i no mirem la cara B del Twitter, la cara B del Twitter avui és de Willy Toledo, que diu autèntiques barbaritats i borrades sobre el dia de la festa nacional. Prefereixo no comentar el que ha dit el senyor Toledo, perquè segurament tindreu oportunitat d'escoltar-lo a través d'altres, o també, òbviament, a través d'aquesta casa i altres mitjans de comunicació. No calia que el senyor Toledo avui digués el que ha dit de la festa d'Espanya. 12:14, comencen a arribar els convidats, però primer ens anem a Andorra, perquè això és COPE Catalunya i Andorra.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al principi del programa, en començar aquest matí de COPE Catalunya i Andorra, avui dia 12 d'octubre, festivitat de la Hispanitat i del Pilar, que volíem intentar, doncs, durant el programa, anar de festa en festa. I la primera festa ens porta fins a Andorra. Per què? Doncs mireu, perquè Andorra acull des de ja fa uns dies, des del passat 9 d'octubre i fins al 1 de novembre, és a dir, que teniu temps encara, una nova edició de l'Andorra Shopping Festival. I torna a l'estimat país dels Pirineus, recuperant aquell esperit d'altres anys amb activitats relacionades amb el sector de moda i amb l'ampliació dels horaris d'obertura dels comerços durant alguns dies. Per tant, teniu l'oportunitat d'anar de compres i molt més, perquè recordeu que a Andorra hi ha moltes més coses que botigues i comerços. Nosaltres ara mateix donem el salt i anem fins a Andorra. Saludem a la Noemí Pedra, directora de màrqueting i comunicació d'Andorra Turisme. Noemí, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mentre nosaltres aquí estem de festa, vosaltres a Andorra, òbviament, treballant, i els dies que porteu ja del Shopping Festival, què tal? Quin petit balanç fas d'aquests dies?
Doncs a falta de les dades oficials encara, doncs la veritat és que ha anat molt bé. Tant dissabte com diumenge han sigut dies de moltíssima afluència turística, amb una ocupació hotelera fregant el 95 o 100% sobretot al centre ciutat, i moltes animacions al carrer i amb un esperit de la gent molt animada i molt engrescada.
Clar, m'imagino que encara el que ens queda d'aquest dilluns festiu a Espanya, m'imagino que hi haurà moltíssima gent que aprofitarà fins a l'últim moment per baixar cap aquí a última hora de la tarda-nit, no?
Sí, això és el que nosaltres preveiem, que encara hi hagi gent fins a la tarda que marxi per tornar ja cap a casa seva. Uh-huh. Però és veritat que bueno, des del divendres hi ha hagut força entrades de vehicles al Principat i avui també serà un dia de sortida de vehicles.
Molt bé, Noemí. Quin esperit hi ha al voltant d'aquest Shopping Festival? Només comprar o alguna cosa més, com deia jo?
De fet, és alguna cosa més sempre. Al final, és veritat que l'experiència de compra és molt interessant i a la gent li agrada doncs, comprar. Hi ha les compres més de necessitat i aquelles compres una mica més emocionals, però al final el que volem amb l'Andorra Shopping Festival és vincular tota una sèrie de conceptes doncs, a les compres, i ho vinculem amb més evidents com l'Andorra Taula, que són les jornades gastronòmiques de cuina andorrana. Uh-huh. Ho vinculem amb tota una sèrie d'art al carrer, art sempre vinculat al shopping, amb animacions, amb música, amb tallers pels crios. Al final sabem que la gent que ve a Andorra també ve en família i volem doncs, que l'experiència sigui no només per els que van a comprar directament, sinó per tots aquells que acompanyen.
Efectivament. A més, Andorra, des de que la part central d'Andorra està formada per una illa peatonal, allò és encantador i adequat, molt adient, eh?
De fet, exacte, tant Andorra Vella com Escaldes són zones amb una concentració important de comerços i, per tant, evidentment, fa també que faciliti moltíssim les animacions i les actuacions conjuntes.
Mm-hmm. Tinc aquí notes apuntadetes, per exemple, que heu fet 6 circuits de paradors temàtics. És així, no?
Sí, de fet, aquest any el concepte que hem agafat ha sigut el dels diferents looks d'aquesta tardor-hivern. Mm-hmm. I els hem tematitzat una miqueta i hem volgut doncs, que els aparadors d'Andorra es vistessin una miqueta amb aquestes tendències, anant doncs, des del boho chic, al modern farmer, al new mod. Hem intentat buscar doncs, diferents conceptes i en aquest cas les botigues d'Andorra han fet un esforç doncs, per oferir aparadors singulars i tematitzats força originals.
Molt bé. I aquesta col·lecció d'obres d'art inspirades en el món de la moda que s'exposen, són exposicions que es fan al carrer, es fan en alguna sala?
No, són al carrer. Al llarg de les avingudes comercials es poden anar trobant doncs, aquestes diferents obres d'art efímeres, estan creades doncs, per durar només un cert temps i perquè es vegin durant l'Andorra Shopping Festival i sempre vinculades doncs, al món de la moda. Des bueno, d'una façana tota amb sabates de color rosa o amb una escultura feta amb 50.000 pinces de roba, doncs hi ha tota una sèrie de conceptes molt vinculats a la moda reinterpretades pels artistes andorrans.
Fins ara el temps us ha respectat, no? I ha fet bon temps, no? M'imagino.
Ha fet molt bon temps, la veritat és que el cap de setmana ha estat molt bé, unes gotetes a la nit, però ens ha respectat molt i molt bé.
Molt bé, és a dir, encara queden, vull dir, qui tingui oportunitat d'anar entre setmana millor, però encara ens quedarà, acabeu a l'1 de novembre, tot i que aquest any la castanyada és un dissabte, l'1 de novembre és un diumenge, però m'imagino que aquest cap de setmana, el primer de novembre, l'últim d'octubre, serà ja l'hecatombe, no? Serà ja el final, la traca final, no?
Això esperem, de fet, aquest cap de setmana teníem por, però totes les animacions al carrer, la música al carrer i totes les actuacions les repetirem al cap de setmana del 31 i 1 de novembre. Per tant, també esperem que tota aquella gent que vingui aquell cap de setmana doncs també es trobarà tota mica l'oferta que hem pogut dir aquest cap de setmana per les ofertes comercials, que aquestes seran vigents fins al dia 1.
Molt bé. Va haver-hi una època, jo recordo, suposo, bastant dura, bastant crua, que és no només per Andorra, sinó per tot Espanya, òbviament, el tema de la crisi. Esteu notant que hi ha més certa alegria en el consumidor?
És difícil valorar. Sí que la sensació és aquesta, però al final també tenim un turista que ve molt també de Catalunya i d'Espanya, i per tant, potser un client també que ha patit molt la crisi, per tant nosaltres com a conseqüència també l'hem patida. Però sí que és veritat que el cap de setmana, i veient una miqueta doncs, bueno, el consum, com la gent ha pujat, doncs sí que hi ha una miqueta de sensació de que ja comencen a anar les coses una miqueta millor. Sí, sí que tenim una miqueta.
Ens alegrem, doncs, perquè si li va bé a Andorra, li va bé a Catalunya, li va bé a Espanya.
Això esperem.
Això està claríssim. Després crec que també, i fins a insistim, perquè vull dir, algú pot pensar, no, és que ja s'ha acabat. No, el Shopping Festival d'Andorra dura fins a l'1 de novembre. Heu dedicat una part important dels actes als més petits, no?
Correcte. De fet, tant aquest cap de setmana com a l'últim cap de setmana, dins de les animacions previstes, que són molt diferents, tenim gent que actuarà fent òpera, hi haurà DJs, hi ha gent que fa música molt més moderna, però també hi ha els tallers de màscares i tallers per a cries, doncs, perquè també es puguin gaudir de l'Andorra Shopping Festival.
Molt bé, molt bé. I després, a veure, de que no m'oblidi res, perquè ho tinc tot apuntadet, feu sortejos, esteu fent sortejos de 3 vitrines plenes de regals valorades en 2.000 euros cada vitrina?
Això es va fer aquest cap de setmana.
Ja s'ha fet
la nit d'Ivan aquest cap de setmana, correcte.
Les jornades gastronòmiques, ja hem parlat d'elles, però encara duraran, no? Fins al 8 de novembre arriben les jornades.
Exacte, sí, tenen totes les jornades a Andorra Taula, amb tota una sèrie de restaurants que ofereixen doncs, bueno, la millor gastronomia també de tardor, doncs, tota aquesta gent que ens vulgui acompanyar.
Per cert, Andorra ha recuperat la bona fama que havia tingut, potser alguns anys ha tornat a recuperar la bona fama de bona gastronomia. Es pot menjar i molt bé a Andorra en aquests moments.
És cert, jo crec que Andorra sempre s'ha menjat molt bé, potser és veritat que hi ha moments doncs, que tens un posicionament més bo que altres,
sí.
Però és cert que també es fan un esforç amb aquestes jornades Andorra Taula, són les novenes jornades, tot això a poc a poc es va consolidant i doncs, també ajuda una miqueta a tornar a posicionar-nos com un destí també gastronòmic important,
sí,
com a cultura de muntanya també.
Mm-hmm. És a dir, compres, música, vull dir, cultura i gastronomia, i la busques i busques, acabes trobant un restaurant que t'agrada i que et satisfà, que això està molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui un dia festiu. Per tu no, però per nosaltres sí, Noemí.
I moltes gràcies.
Si volen més informació, els nostres amics oients de COPE Catalunya i Andorra i volen aprofitar el Shopping Festival d'Andorra, que insisteixo, arriba fins a l'1 de novembre, www.visitaandorra.com, és correcte?
Correctíssim.
Gràcies, una abraçada.
Moltes
adeu.
Gràcies.
Adéu, doncs. La nostra primera visita festiva avui amb la Noemí Peda, directora de màrqueting i comunicació d'Andorra, Turisme Vivint, ara mateix en directe a l'Andorra Shopping Festival.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Les 12:23 minuts. Hi ha un hospital de referència al nostre país, aquí a Catalunya, a Espanya i fins i tot a Europa, és l'Hospital de la Vall d'Hebron, que celebra aquest any el seu 60 aniversari.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim al matí COPE Catalunya i Andorra. Segurament ja ho sabeu, no? Fa pocs dies, la Real Acadèmia de les Ciències de Suècia ha otorgat el Premi Nobel de Medicina 2015 a 3 investigadors per la seva contribució en l'àmbit del tractament de les anomenades malalties tropicals i, no cal oblidar-ho, malalties també de la pobresa. Nosaltres volem comentar aquest tema i alguna cosa més amb el doctor Israel Molina, investigador de la Vall d'Hebron, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca i responsable del programa de salut internacional de l'Institut Català de la Salut, que és el doctor Israel Molina. Doctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El fet de que el Premi Nobel de Medicina d'enguany vagi a parar doncs aquests tres investigadors, m'imagino que d'alguna manera treu a la llum pública i calia que es parlés de les malalties no només tropicals, no, sinó de les malalties que pateixen molta gent que estan dintre, que estan patint a la vegada la pobresa, no, doctor?
Efectivament, realment és un premi que és doblement per celebrar-ho, no? Primer perquè és un reconeixement a una feina espectacular que han fet investigadors a nivell mundial en aquest camp de la medicina, però després és una oportunitat molt bona per donar visibilitat a malalties que afecten a molta gent, que fan patir a moltes persones al món i que realment ens fa falta. Dins del món de la medicina tropical estem tots molt contents perquè realment això és un recolzament institucional molt important.
Vosaltres, des de Vall d'Hebron, vau ser els autors del primer d'un ensaig d'un nou medicament contra la malaltia de les Chagas?
Això mateix, contra la malaltia de Chagas, sí. Uh-huh. També, o sigui, el Vall d'Hebron des de fa uns anys va agafar el compromís també d'invertir recerca, invertir recursos en malalties de la pobresa. Uh-huh. I la malaltia de Chagas és una malaltia que, malgrat ser endèmica a països de Llatinoamèrica, aquí a Catalunya tenim molta gent que està patint aquesta malaltia. I d'aquí que Vall d'Hebron va intentar liderar aquesta línia de recerca.
Efectivament, quan parlem de les malalties de les Chagas, de les xinxes, en definitiva, no?
Sí.
Jo recordo no fa molt parlar amb la fundació de Messi, una fundació amb el director mèdic de la fundació Messi, que està lluitant també per contra aquesta malaltia, no?
Efectivament. Amb la fundació Leo Messi tenim una aliança que el que bàsicament és donar visibilitat a aquesta malaltia. Uh-huh. Dins del nostre territori, a Catalunya, un dels problemes que tenim per lluitar contra aquesta malaltia és que hi ha molta gent que està malalta, hi ha gent que està afectada, però malauradament no ho sap i té poc accés a la salut.
Uh-huh. Estem parlant, jo tinc aquí xifres, doctor, que aquesta malaltia afecta entre 8 i 10 milions de persones i causa aproximadament 14.000 morts l'any.
Efectivament, sí. Uh-huh. De fet, és una de les primeres causes la mort sobtada en gent jove a Llatinoamèrica.
Uh-huh. Però, a veure, per la gent d'aquí, del primer món, que no ens imaginem que una xinxa pugui provocar tantes morts, com què passa exactament?
Amb aquesta malaltia?
Sí.
Pues mira, aquesta malaltia és una malaltia parasitària que ens ha acompanyat des de fa segles, que porta afectant a l'ésser humà des de fa molt de temps, i bàsicament un cop estem en contacte amb aquesta font d'infecció, que com tu dius, la xinxa és la forma més habitual, sí. Però hi ha d'altres formes, com pot ser la transmissió de mares a fills durant l'embaràs, el paràsit entra al cos i la gran majoria de vegades la nostra cosa és capaç de contenir la infecció, però d'altres el paràsit ataca al cor, que és el que causa mortalitat, i al sistema digestiu.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Quan parlem de malalties tropicals o de malalties de la misèria, de la pobresa, el paludisme és una d'elles?
Pues la veritat és que el paludisme és una malaltia interessant en el sentit de que sí que realment la forma de controlar la malaltia seria lluitant contra la pobresa i les condicions on viu la gent, uh-huh. i sobretot facilitant l'accés als sistemes de salut de la gent que la pateix, però com que és tan espectacular, com que causa tanta mortalitat, com que les xifres volten entre 750.000 a 1 milió de morts anuals per causa de la malària, hi ha molt rebombori i hi ha molts donants que estan invertint recursos contra aquesta malaltia. Uh-huh. Llavors sí que realment és una malaltia vinculada a la pobresa o sobretot per la gent que la pateix, però que rep una financiació molt, molt important. En canvi, hi ha un altre grup de malalties que es diuen les malalties desateses o negligenciades,
sí.
que és un grup de malalties amb què el paludisme no està, que són malalties que potser no són tan cridaneres, no maten tantes persones a l'any, però que són font de patiment, uh-huh. I de minusvalia i discapacitat i que afecten a la vida laboral de moltes persones i que perpetua el cicle de la pobresa.
Per exemple, la malaltia de les Chagas.
Com per exemple la malaltia del Chagas, que el Chagas va ser l'investigador, o com per exemple malalties sobre les que s'han desenvolupat medicaments que són els guanyadors del Nobel.
Del Nobel.
Com pot ser les filàries i alguns almins, alguns cucs.
Uh-huh. Insistir en el que deies abans, doctor, les Chagas aquí a Catalunya, a Espanya, en tenim?
En tenim.
Sí?
En tenim. Mira, el nostre grup, ja només a Barcelona, amb un únic centre, controlem més de 2.000 pacients amb malaltia de Chagas.
Sí?
Clar, és a dir, i això són la gent que hem pogut accedir al diagnòstic. Encara hi ha molta gent que pot tenir la malaltia i no ho sap.
I doncs, donem pistes, no espantem a ningú, però a veure, símptomes, què símptomes pot donar la Chagas?
Clar, aquesta és la gràcia, que és molt més interessant i el que fa, encara que sigui un gran desafiament. Moltes de les persones, de fet, més de, o sigui, unes 3 quartes parts de les persones que tenen la malaltia de Chagas no tenen símptomes. Els símptomes es poden desenvolupar al llarg de la seva vida. Clar, el missatge és que persones que provinguin de zones endèmiques, que són bàsicament Llatinoamèrica, que hagin tingut un context rural, que coneguin perfectament quina és la xinxe, persones que coneguin simplement el fet de malaltia de Chagas, nosaltres els aconsellem que es facin un cribat, que es facin unes proves. De fet, hem aconseguit col·laboració amb el Departament de Salut de Catalunya, que ara a les dones embarassades que tenen origen Llatinoamèrica, sí, els hi pugui fer la prova durant l'embaràs per intentar diagnosticar el nen quan neixi.
Aquesta malaltia, la malaltia de Chagas, una vegada diagnosticada i tractada, és eliminada?
És una pregunta fàcil de fer, però molt difícil de contestar.
Ah.
Perquè una de les característiques d'aquestes malalties és que, com que no desperten un gran interès per la indústria farmacèutica, hi ha molt poca investigació.
Bé.
Malgrat ser una malaltia que es coneix des de fa més de 100 anys, només tenim 2 medicaments a l'abast per tractar aquesta malaltia, que són medicaments molt tòxics amb eficàcies controvertides, no? El que sí sabem és que possiblement tractar pacients amb malaltia de Chagas pot influir a la seva evolució natural de la malaltia. Però fa falta encara molta més recerca, perquè les dades que tenim són molt pobres. Estem generant molts articles, moltes publicacions, però encara fa falta molta recerca.
Quan parlem de la malaltia de Chagas, quan parlem de les malalties de la pobresa, això que està relacionat amb la manera de viure, amb la qualitat de vida, amb la... En fi...
Completament.
Sí?
Completament.
Sí?
O sigui, l'entorn amb el que es troben aquestes malalties influeixen en la seva prevalència i amb la seva contagiositat. És a dir, per exemple, Espanya fins fa unes dècades tenia malària, era zona endèmica de paludisme. Les agències de salut pública van fer intervencions sobre els criaderos de mosquits i això va fer servir controlar la malaltia. És a dir, que sens dubte, moltes d'aquestes malalties es podien solucionar millorant les condicions de vida de les persones, gestionant millor els residus, incrementant mesures d'higiene i, sobretot, millorant l'accés als sistemes de salut de persones que pateixen aquestes malalties.
Dit això, doctor, m'imagino que aleshores cada vegada hi ha més malalts de Chagas, degut a la situació actual del món.
Bueno, mira, també és una pregunta superadient, perquè, per exemple, la gran majoria de pacients que s'infecten de malaltia de Chagas s'infecten per la picadura de la xinxa aquesta, no? Llavors, els controls vectorials per controlar la població d'insectes són molt cars. Hi ha països que han aconseguit interrompre la transmissió vectorial, però el problema és mantenir aquests programes. Amb retallades i amb la crisi actual, hi ha zones del món que aquests programes d'interrupció de la transmissió vectorial, és a dir, programes que maten les xinxes, s'estan interrompent. I hi ha el risc de que el que s'ha guanyat durant moltes dècades de treball, doncs ara es perdi, perquè si no fas una intervenció constant, al cap i a la fi s'acabaran reproduint novament els casos d'infecció.
Si tenim davant, posem davant ara mateix el mapa del món, quina és la zona on hi ha més? Sud-amèrica, Àfrica?
On n'hi ha més de què? Malalties de pobresa o la malaltia de Chagas?
Ja que estem en la malaltia de Chagas...
La malaltia de Chagas és endèmica de Llatinoamèrica.
Llatinoamèrica.
Sí, del sud dels Estats Units fins a Llatinoamèrica, fins al sud de Llatinoamèrica, exceptuant les illes del Carib.
I fundacions com la de Lionel Messi, n'hi ha més arreu del món, doctor?
Sí, n'hi ha... Per sort hi ha cada cop més iniciatives que provenen de fons particulars i de fons privats que es dediquen de manera filantròpica a lluitar contra aquestes malalties. La Fundació Leo Messi és una gran aliada. També tenim una altra aliada, que és la Fundació Mundo Sano, que és una fundació que ara està radicada també aquí a Espanya, encara que és originària de Latinoamèrica. N'hi ha diverses. Aquestes són potser les que nosaltres treballem de més a prop.
I després de la malaltia de Chagas, quines altres malalties de la misèria existeixen, doctor? Moltes?
Buf, n'hi ha moltes, eh? El llistat és llarg, són unes 13 malalties, però es podien resumir, o sigui, moltes... O sigui, la malaltia de Chagas és una d'elles, és potser de les més, a la nostra mitja, de les més freqüents. Estan d'altres produïdes per cucs, que tant pot ser cucs que es troben al terra com cucs transmesos per mosquits, com poden ser les filàries. Hi ha d'altres malalties, com per exemple la leishmania. Recordem que el Mediterrani és zona endèmica de leishmaniasis també, és a dir, que malgrat estem en un país desenvolupat, encara tenim reminiscències de malalties parasitàries que van ser endèmiques amb el nostre país.
Doncs, doctor, gràcies per les teves paraules, pel teu temps, que és molt valuós, i també felicitats per la feina que feu vosaltres i per el 60 aniversari de l'hospital on treballes, de la Vall d'Hebron.
Tens raó, estem de trip, enhorabona, és veritat.
Efectivament, tu ets molt jove, però vull dir, estàs en un hospital dels millor valorats del món, no?
Efectivament, sí, la veritat és que la gent que treballem estem contents i ens sentim orgullosos.
Doctor, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, bon dia.
Igualment, bon dia.
Adéu. El doctor Israel Molina, responsable del programa de salut internacional de l'Institut Català de la Salut, investigador de la Vall d'Hebron de l'Institut de Recerca. Seguim al matí, un dia com avui, un dia festiu.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Si es usted solvente y su banco no le atiende, en Group Senior podemos ayudarle. Concedemos créditos a medida de sus necesidades a partir de 6.000 euros, bajo interés y total transparencia. Solo necesitamos el aval de un inmueble, firmante notario, créditos a particulares, autónomos y empresas. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167 o visite groupsenior.com.
¿Truco o truco? ¿Truco o truco? Deixa ja de donar-hi voltes. Instal·la el gas natural i et regalem 300 euros. Aquesta oferta desapareixerà en 3 setmanes. Vinga, truca abans del 31 d'octubre al 900-333-456. Gas natural distribució.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
También eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás poniendo calle, ¿no?
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Les 12:38 minutets del 60 aniversari de l'Hospital de la Vall d'Hebron a la última hora, avui 12 d'octubre. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Poques novetats climatològiques, el temps ha canviat. La setmana passada, al final de la setmana passada, parlàvem de bon temps. Doncs ara la cosa canvia i canviarà més al llarg d'aquesta setmana. Avui és un dilluns amb temps variable, amb intervals de núvols, algun xàfec localment acompanyat de tempesta, menys freqüents al litoral de Girona i Barcelona, temperatures sense canvis, 23 graus a Tarragona, 20 a Barcelona, 19 a Lleida, 18 a Girona i 13 a Andorra la Vella. Tranquil·litat al transport públic, també a la xarxa viària. Mala notícia en l'àmbit de la circulació a Barcelona. Ha mort un vianant aquest matí de 37 anys atropellat per un taxi a l'eixample de la capital catalana. La sinistra s'ha produït a la cruïlla de la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Viladomats. La Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidentabilitat ja investiga les circumstàncies del sinistre de cara a fer l'atestat corresponent per part de la Guàrdia Urbana de la capital catalana. I dues empreses lleidatanes han creat un sistema intel·ligent que controla desfibriladors públics en temps real. El sistema informa de l'estat dels aparells i avisa automàticament els serveis d'emergències quan algú obre la porta de la vitrina. Les empreses asseguren que el manteniment d'aquests aparells pot generar noves oportunitats de negoci.
Gràcies, Carles. I ara fem una ullada ràpida al Twitter, @elmaticope. Ho dèiem abans i ho tornem a dir. Avui el Twitter té color rojigualdo. Per què? Doncs perquè és la festa de l'Hispanitat, és el dia del Pilar, i els twitters o van a favor o van en contra de la tendència. Hi ha un que diu Viva Espanya, i trobarem tota mena de fotografies de famosos i no famosos amb la bandera espanyola. Trobem un altre que està creant molta polèmica, que és l'actor Willy Toledo, que diu barbaritats que ja se les podria guardar sobre la celebració del dia, i un altre que ens diu, ens felicita el dia, feliç lunes, i també en el feliç lunes doncs trobem tota mena de comentaris a favor o en contra de la festa que tots plegats fa que avui molta gent no treballi, estigui de festa, i d'altres que estiguem treballant i encantats de la vida de poder fer-vos companyia. Atenció, perquè ara mateix està a punt d'entrar a l'estudi el Pablo Planas, periodista, ara us explico qui és, que ha fet una biografia molt interessant sobre un polític, Albert Rivera, que les properes eleccions espanyoles, que seran el 20 de desembre, podria ser la clau per al pròxim govern de la nació.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El próximo año, por si no lo sabéis, amigos, el próximo año 2016, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, cumplirá 10 añitos como formación política. Y yo diría que la primera forma de avanzarnos a ese aniversario del Partido Naranja, pues es saludando a uno de los autores de la biografía de Albert Rivera, Pablo Planas. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. Gracias.
Pablo, periodista, compañero, ha sido subdirector de ABC, delegado en Cataluña de ABC, director de Libertad Digital, colaborador de Radio de Crónica Global. Vamos, eres un periodista total, ¿no?
Ya es que tengo unos años.
Como yo, Pablo, tenemos todos unos añitos. Has compartido el libro que se llama, para que quede clarito, lo digo por si lo queréis buscar en librerías, Entre Bambalinas, Albert Rivera, una biografía. Lo has compartido también con José Alejandro Vara. La primera pregunta, que supongo que te han hecho muchos compañeros, ¿es demasiado pronto para hacer una biografía de Albert Rivera?
Seguramente, pero en esos 9 años que han transcurrido de momento desde que fue nombrado presidente y desde que nació Ciudadanos, le han pasado muchas cosas. Tantas como que estuvo a punto de caer varias veces como presidente de su formación, que consiguió inesperadamente 3 diputados en la primera vez que se presentó, que los repitió cuando durante mucho tiempo muy pocos medios le hacían caso, y entre esos medios, por ejemplo, que le hacían caso eran aquellos con sede también en Madrid y en Barcelona, es decir, y la COPE entre ellos, ¿no? Superó incluso la metedura de pata de las elecciones europeas. Lo que mucha gente no sabe es que no es la primera vez que Albert Rivera se presenta a la Moncloa. Se presenta a las elecciones generales. Ya lo hizo una vez creo recordar que en las de 2000 las que ganó Zapatero, las últimas que ganó Zapatero en el 2008. Uh-huh. En esa ocasión, pues también tuvieron unos resultados malísimos, Ciudadanos. Después repite como con tres diputados para en el Parlamento catalán. Contra los elementos, contra los medios, contra todo. Y después triplica ese resultado. Y ahora ya hemos visto lo que acaba de ocurrir, que se ha convertido en la fuerza de referencia del constitucionalismo en Cataluña.
Uh-huh. Volviendo otra vez al inicio, al principio, porque el libro cuenta cosas que los votantes de Ciudadanos deberían saber, igual ya lo saben, ¿no? Pero si no lo saben, en este libro lo van a encontrar. Ciudadanos nace en Barcelona, ¿no? En un restaurante. Ahí se reunieron Francesc de Carreras, Félix de Azúa, el Arcadi Espasa, l'Albert Boadella y el Xavier Pericay. Son los fundadores, son los padres de Ciudadanos. ¿Queda alguno ligado al partido actualmente?
Sí, queda Francesc de Carreras. Y después algunos hacen la goma, para entendernos, ¿no? Por ejemplo, Arcadi Espada participa en la iniciativa, lidera, encabeza junto a Vargas Llosa y Cayetana Álvarez de Toledo la iniciativa de Libres e Iguales. Pero también mantiene las conexiones. Ocurre que algunos de estos intelectuales, no quiero citar a ninguno en concreto, pero primero tienen sus ocupaciones profesionales. Esa es una diferencia fundamental para no entrar o para no participar de manera muy clara en política. Y otros tienen una cierta vanidad y no les gusta que sus consejos no sean atendidos. Y Rivera es un hombre muy joven, por lo que decía, si una biografía es prematura, pero es un tipo que ha dicho no a gente muy 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 muy, muy inteligente, mucho más preparada que él, y a veces ha acertado, con lo cual, pero el espíritu fundacional, la idea de que es un partido de intelectuales, es una de las señas de identidad de Ciudadanos. Eso ayudaría a pensar que los debates son más ricos, y es verdad, pero también hay un carácter muy personalista en Rivera a la hora de tomar decisiones.
Uh-huh. Se ha dicho durante la campaña catalana, ahora hablamos de ella, Ciudadanos es otra forma de defender España. ¿Es acertado eso?
Es una forma de defender.
Una forma.
Otra forma de defender España. Ciudadanos siempre ha hablado de España. Aquí en Barcelona y fuera de Barcelona y en el resto de España. Y Ciudadanos aprovecha la ventana de oportunidad que le deja el Partido Popular hace 9 años, cuando el Partido Popular, por razones estratégicas, desiste de seguir defendiendo el bilingüismo, intenta protagonizar un giro catalán o catalanista y adopta unas posiciones que abren a Ciudadanos un amplio abanico de posibilidades en términos de defensa de la ciudadanía, defensa de la libertad individual, defensa del bilingüismo, defensa de los derechos de los castellano hablantes en Cataluña. Y, cómo no, y defensa de la Constitución. Es el primer partido que organiza oficialmente un mitin, un acto, una celebración en el Día de la Constitución en Cataluña. Uh-huh. Y es el primer partido nacional, cuando hablo de nacional me refiero a español, con sede en Barcelona.
Uh-huh. Vamos a hablar de algo que interesa mucho, que es el tema de la ideología de Ciudadanos. Hay una frase que recordáis, que recogéis en el libro de Albert Rivera, que dice: no somos rojos ni azules, no somos conservadores ni intervencionistas. Hay que sumar, no se puede tirar a nadie por la borda. ¿Qué ideología tiene Ciudadanos, Pablo?
Eso es uno de los grandes enigmas de Ciudadanos, y probablemente sea también una de sus grandes ventajas. Ciudadanos es un partido que la mayoría de sus dirigentes, o muchos de sus dirigentes, se definen como liberales. Otros, liberales de izquierdas. Pero yo creo que es un partido que recoge un voto conservador. Y lo conservador no les gusta. Eso lo tienen muy claro. Es decir, lo que no es un partido conservador. ¿Por qué? Porque en determinados debates de carácter científico, religioso y moral, pues han defendido las mismas posiciones que el Partido Socialista, por ejemplo. Pero en el caso, claro, su gran mérito es haber patrimonializado la defensa de los valores constitucionales y la defensa de España en Cataluña, y eso también proyecta voto fuera de Cataluña. Es decir, hay gente que los ve como el único partido que se ha opuesto al nacionalismo.
Volviendo a eso que decía hasta ahora, por eso quizá Pedro Sánchez ha dicho hace poquitos días que con Ciudadanos se podría entender el PSOE.
Bueno, es que hay una encuesta que dice una encuesta del CIS que dice que tanto los votantes, las personas que se declaran votantes del PP como las que se declaran votantes del PSOE creen que su socio ideal sería Ciudadanos. Claro, es decir, no, nadie habla de Podemos, ni de otros partidos, ni de UPyD. Es decir, Ciudadanos ahora mismo, y parece que está llamado a ser bisagra después del resultado de las catalanas y del empuje que ha cogido, en fin, es como esa chica con la que, no sé si es un ejemplo machista, como esa chica con la que todo el mundo quiere bailar.
Mira, volviendo al tema ese de la ideología de Ciudadanos, aquí en el llamado cinturón rojo de Barcelona, en muchas ciudades ganó Ciudadanos, es decir, ahora le llaman el cinturón naranja, es decir, lo podía patrocinar Fanta, ¿no? Es decir, que ahí está fuera bromas, ahí está una explicación de lo que tú decías, ¿no? Es decir,
bueno, y que podría haber elevado más los resultados si Cataluña fuera una circunscripción electoral única,
sí.
Si hubiera una ley electoral que no, en fin, que no corrigiera excesivamente los desequilibrios entre el voto de la Cataluña interior y el, sí, voto de la Cataluña litoral, ¿no? Pero, hombre, es un hecho innegable que, por ejemplo, la segunda ciudad de España, Ciudadanos, es la primera fuerza política por encima del PSC. El PSC ha tenido una posición muy ambigua. Lo hemos visto a Pedro Sánchez y a Iceta con la bandera de España, pero hablando poco de España, y a Iceta menos, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que hay una... Se pensaba que Ciudadanos era un partido de clases medias y urbanas, y ahora nos empezamos a dar cuenta que es un partido también de clases populares, del conurbano barcelonés. Mientras, una última cosa, que barrios como distritos como Sarrià, San Gervasi, pues van al separatismo.
Uh-huh. El hecho de que Ciudadanos dependa exclusivamente de la figura de Albert Rivera, ¿eso es un riesgo o una ventaja, Pablo?
¿Cómo evolucionará Inés Arrimadas? Nosotros en el libro no nos ha dado tiempo a analizar la figura de Inés Arrimadas, pero no parece una mujer florero. Parece una política con bastante criterio. Aquí ha encontrado sustituto. También está el caso hay una segunda fila, es una segunda fila poco conocida, pero es una segunda fila muy, muy bien formada. Karina Mejías, por ejemplo, defiende muy bien los intereses del ayuntamiento, como Alberto Fernández. Uh-huh. Es decir, hay líderes sólidos, líderes, ser líderes es un poco difícil. Uh-huh. Hay políticos y hay profesionales bien preparados. Uh-huh. Girauta, por ejemplo, que será el candidato del número uno por Barcelona, es uno de los casos.
Uh-huh. No vamos a seguir avanzando porque en el libro se cuentan muchísimas cosas y al final hay entrevistas en radio sobre libros que yo escucho la entrevista y ya no compro el libro. Entonces nos vamos a quedar aquí porque habláis...
Gracias.
Porque no, de verdad. Habláis, por ejemplo, de ese carácter duro, rocoso de Albert, gracias, por ejemplo, seguramente, pues a la formación deportiva, la natación, sí, el waterpolo. Contáis muchísimas cosas, o ese asalto a la jungla española,
sí,
ahí en el Teatro Goya de Madrid. Contáis muchísimas cosas que yo invito a los oyentes a que se adentren en el libro, Entre bambalinas, Albert Rivera, una biografía, José Alejandro Varas, saludos para él, que no ha venido.
Gracias.
Y para ti, Pablo, de Ediciones Primer Plano. No creo que sea.
Estela Maris, perdón. El Primer Plano es la colección, de la editorial.
¿Y la editorial es?
Estela Maris.
Estela Maris. Me has convencido, no es una biografía.
No solo es una biografía, es historia de Ciudadanos, del partido.
Exactamente, efectivamente. Y yo creo que era el momento oportuno porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh? El 13 o el 20 de
diciembre. Sí.
Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En estos momentos.
No, claro, puede depender de Ciudadanos. Y puede que no dependa de Podemos, como se pensaba hasta ahora, visto lo que ha ocurrido en,
sí,
Cataluña.
Señor. Pablo, un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
ti.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Muy bien.
Començat a les 12, per tant ja portem 54 minutets de programa, arribarem a les 2. Hem visitat el Shopping Festival d'Andorra, que no t'oblidis, si vols anar de compres al País dels Pirineus fins a l'1 de novembre. Hem estat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que celebra el 60 aniversari. Hem parlat d'aquesta biografia, la primera biografia d'Albert Rivera, un polític nascut a Catalunya i que segurament té molt a dir les properes eleccions espanyoles, que seran no el 13, sinó el 20 de definitivament ja fixo el 20 de desembre. I ara volem visitar una altra festa que en aquests moments s'està celebrant. És la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. I ara mateix saludem a la Fàtima Puig, directora de la Fira. Fàtima, com estàs? Bon dia.
Molt bé, i ara amb aquestes hores ja una mica cansada.
Cansada, m'imagino.
De gira, però anem aguantant.
Escolta, quin ambient hi ha en aquests moments a les 12:55, 5 minuts per la una, a Agramunt, a la Fira?
Pues un sol esplèndid, i això ens ajuda molt, perquè el temps també condiciona en aquests casos. La fira es veu molt animada, vull dir, ens pensàvem que avui seria un dia més fluix, perquè ja és l'últim dia de 3 dies,
sí.
Però de moment encara es veu molt ambient per tots els carrers i tot està
molt bé.
En marxa.
Ens alegrem molt. És que no estem parlant, amics i amigues, de qualsevol fira. Estem parlant de l'edició número 27, no? Vull dir que porteu molts anys fent aquesta fira. És una de les grans fires de Catalunya, no?
Sí. A veure, aquesta fira va començar com de la manera més innocent, diguéssim, els torronaires d'aquí Agramunt van proposar de fer un mercat només de torró, i ha anat evolucionant, i ara la veritat és que creiem que ja és una fira de referència. Uh-huh. Vull dir que, a part del món del dolç, també tenim gastronomia així de qualitat aquí, amb el torró.
És que no cal oblidar que a vegades, quan parlem de torró, tothom pensa, se'n va a una població d'un altre punt d'Espanya, i no ens hem d'oblidar que tenim el millor torró del món a Agramunt, no, Fàtima?
Nosaltres hem de dir això.
Clar, dona,
que sí. Que sí, a veure, de fet, el torró d'Agramunt té un reconeixement europeu, té la indicació geogràfica protegida, i aquest és el tradicional, però a part, els torronaires d'aquí Agramunt fan unes apostes molt originals i molt innovadores. Uh-huh. Que el que es pretén és que el torró deixi de ser un producte amb el Nadal i sí. que es pugui menjar doncs, durant tot l'any com a postre, o ara precisament també estem fent unes activitats on s'utilitza com a ingredient a la cuina salada.
Molt bé. Mira,
estacionalitzar-lo.
Precisament ara sí, que parles del torró i la cuina salada, nosaltres fa unes setmanes vam tenir aquí el gran pastisser català, el Cristian Escrivà, i ens va donar la notícia de que està preparant el primer torró salat per aquestes festes. Vull dir, va per aquí la cosa, eh?
Sí, és això. No és el que dèiem ara, de que fins ara el torró sempre ho relacionàvem amb el torró tou, sí. o el torró dur, tu. Per dir d'alguna manera, i ara, pues, o el del massapà, en canvi, ara hi ha moltes novetats, perquè més que torró es podria parlar com a dolços, com a postres, però amb torró.
Amb torró. Sí. Aquesta idea que tenen els torronaires de Agramunt, això de que no només es mengi torró quan arriba a les festes de Nadal, això és una, això és una antiga batalla, no? Això s'està aconseguint o és molt complicat, Fàtima?
A veure, poc a poc. És a dir, de fet, està molt arrelat el Nadal, la veritat sigui aquesta. El que passa és que cada vegada sembla que ja es pot trobar torró tot l'any. Fins ara potser sí que era més estacional, però ara hi ha botigues on es pot trobar torró tot l'any, torró d'Agramunt tot l'any. Llavors això també pot ajudar. I més, ja et dic, nosaltres fem aquestes demostracions que tenim aquí, bueno, dins a la fira i a l'aula del gust, que a més tenen molt èxit perquè sempre estan totes plenes, ocupen totes les places, on hi ha professionals del sector, de la cuina o del dolç,
sí.
que ens fan demostracions i ens fan demostracions de com introduir el torró o la xocolata, en aquest cas també, a la cuina, no només a la cuina dolça, que seria com a postre, sinó sí. també a la cuina salada.
Clar.
I, doncs mira, són noves propostes.
A més, una cosa important, Fàtima, sí. vull dir que acaba la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, però fins al 30 d'aquest d'octubre hi ha allò de la ruta gastronòmica a la comarca de l'Urgell, no?
Exacte, vull dir, això és que hem sigut aquest any, és la primera vegada, serà una prova, fem la ruta gastronòmica del Torró i la Xocolata, han proposat a diversos restaurants de la comarca, que facin un menú només on hi tingui, bueno, on hi hagi el torró i hi hagi la xocolata com a ingredients.
Molt bé, molt bé.
I, de fet, d'aquesta manera també ajudem a que el torró pues, duri una mica més, la fira tingui una mica més de recorregut, que no passa els tres dies.
Sí.
I, a més, agafem no sé com dir-ho.
Digues. No, vull dir que...
Amb els hostalers també sí. Els impliquem en
clar.
Aquesta cosa. Ho han rebut molt positivament i estan ja tots pensant a veure quina innovació ens presenten.
Molt bé, Fàtima. Arriba les notícies de la una. T'agraeixo molt que
molt
en directe i al mig, al ben mig de la Fira del Torró i la Xocolata de Pedra Gramunt atenguis la nostra trucada. Gràcies. Felicitats per aquests 27 anys. Gràcies. Una abraçada
moltes
des de Barcelona.
Gràcies. I encara teniu temps de venir a la
clar,
tarda.
Si clar que veu, sí, clar que sí. Gràcies,
moltes
bona tarda. Adéu, adéu, ja veieu. De festa en festa, amics. Ara la Fira del Torró i la Xocolata de Pedra a la Pedra de Gramunt. Recordeu que teniu temps fins al dia 30 d'aquest mes d'octubre per visitar qualsevol restaurant de la comarca de l'Urgell i gaudir de la gastronomia, de la xocolata i del torró. Ara les notícies, l'actualitat i després més històries. No te les perdis aquí, a casa teva, a COPE, Catalunya i Andorra.
La una, les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. Buenas tardes. Hasta ahora en Zaragoza se celebra la tradicional y solemne misa pontifical en la Basílica del Pilar. Estamos en la capital aragonesa, Enrique Pérez.
Así es. En su homilía de este 12 de octubre, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, ha resaltado las virtudes de la Virgen del Pilar por la que los aragoneses sienten un cariño, dice, y una devoción muy especial.
El Pilar es el amparo de nuestra fe, el arca de la nueva alianza y es sobre todo la mujer proclamada en medio del pueblo por su hijo, dichosa y bienaventurada, el mejor piropo.
Entre tanto continúa la ofrenda de flores a la patrona de Zaragoza en la Plaza del Pilar, una ofrenda en la que a ritmo de jota siguen participando miles de personas. Parece que el tiempo está aguantando y a esta hora luce el sol.
En Madrid ya ha finalizado el desfile del Día de la Hispanidad y en pocos minutos va a comenzar la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Celebraciones con algunas ausencias destacadas como las de los presidentes de Cataluña, del País Vasco o de Navarra. La presidenta de esta última comunidad, Uxue Barcos, ha dejado claro la razón de su ausencia.
No, y jamás hemos dicho lo contrario, es que en algún medio he leído. Ya más insistí, que no digamos que por razones de agenda, porque estaríamos, no sé, parece que escondiéndonos o engañando. No, por razones de agenda no. Por posicionamiento, claro.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado. Sigue la búsqueda de 5 inmigrantes de los 14 que viajaban en una patera que ha llegado esta mañana al sur de Gran Canaria. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
La embarcación llegaba a las 3 de la mañana hasta la playa de Tarajalillo, en el sur de Gran Canaria. 9 de las 14 personas que iban a bordo ya han sido localizadas. Se trata de 4 varones, un menor y 4 mujeres, una de ellas en silla de ruedas al haber sido operada recientemente. Cruz Roja la trasladó hasta un centro médico junto con otra inmigrante que estaba también herida en una pierna. Al menos 4 embarcaciones han llegado hasta las Islas Canarias en menos de 30 días.
Gazprom vuelve a suministrar gas natural a Ucrania tras recibir un pago por adelantado de 234 millones de dólares, según ha confirmado el presidente del consorcio gasístico, corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Ucrania vuelve a comprar un gas ruso tras un verano de enfrentamiento a este respecto por el precio del gas del gigante eslavo. Como exigía Rusia, Ucrania ha pagado por adelantado el importe de 234 millones de dólares por 114 millones de metros cúbicos diarios. Este es un acuerdo vital para el pueblo ucraniano, ahora que el frío apunta maneras, con temperaturas ya por debajo de cero en muchas partes del país.
Y en los deportes, España juega esta noche ante Ucrania en el escenario donde logró su último título, Arantxa Rodríguez.
A las 9 menos cuarto en el Olímpico de Kiev, donde logró imponerse a Italia en la final de la Euro de 2012 con un contundente 4-0. En esta ocasión el encuentro será intrascendente para España, que ya obtuvo el viernes el pasaporte para Francia, donde defenderemos ese título. Enviado especial a Kiev, Miguel Ángel Díaz.
Del Bosque dará oportunidades a los menos habituales y cambiará el equipo completo. España va a jugar con De Gea en portería, Mario Echeita, Nacho Azpilicueta en defensa, San José, Isco y Thiago en el centro del campo, Nolito, Alcácer y Mata, que va a ser el capitán en la delantera. Piqué, con unas molestias, no va a participar en el encuentro y Fábregas, que lleva 99 internacionalidades, no cumplirá su partido 100, salvo contratiempo en forma de lesión, hasta el próximo mes de noviembre en el amistoso contra Inglaterra.
De vuelta a la Liga, en el Barcelona Noticia están las cuentas. Los números desvelados para la asamblea dentro de 15 días reflejan una deuda de 328 millones de euros, que al margen de la sanción que actualmente tiene la FIFA, complicaría mucho fichar al Barcelona en el mercado de invierno. Y en el Real Madrid cruzan los dedos para que la plaga de lesiones no se extienda. Benzema y Modric han sido los últimos en caer.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esta es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Informació sobretot de Catalunya, informació d'última hora que ara a la 1:05 ens porta el cap d'informatius de la casa, Carles Osada. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, Normalitat al transport públic, fluïdesa a la xarxa viària, temperatures prou agradables avui, 23 graus a Tarragona, 21 a Barcelona, 20 a Lleida, 19 a Girona, 14 a Andorra la Vella, tot això en un dilluns de temps variable, intervals de núvols, algun xàfec localment acompanyat de tempesta arreu de Catalunya, seran més freqüents pràcticament a les comarques de l'interior i menys freqüents al litoral de Barcelona i Girona, com deia, temperatures agradables, sense canvis. Notícies d'última hora, una a la Crònica Negra. Els Mossos d'Esquadra han enxampat i han enviat a presó dos lladres especialitzats en robatoris en domicilis del Maresme, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La policia de Cerdanyola del Vallès els va detenir infraganti quan robaven en una casa d'aquest municipi. El jutge ha decretat avui mateix l'ingrés a presó d'aquests dos detinguts. I a Barcelona, l'Ajuntament ha impulsat negociacions iniciades ja el passat dia 16 de setembre amb els veïns i entitats del Paral·lel per la remodelació dels extrems de la d'aquesta avinguda en el marc del projecte Pensem en el Paral·lel. Les actuacions pendents inclouen la remodelació de les voreres, la il·luminació i l'espai públic des de la Ronda de Sant Pau a la plaça de les Drassanes i del carrer Lleida fins a la plaça Espanya.
Gràcies, Carles. Fins d'aquí una estoneta que ens tornaràs a aportar les notícies que trobem un dia com avui, 12 d'octubre, festiu. Ara deixa'm que miri el Twitter i pràcticament les mateixes tendències que hem trobat entre les 12 i la 1, ara la 1 i 7, doncs mira, a favor i en contra de la diada d'avui, el dia de la Hispanitat, la festa del Pilar, rarament no hi ha cap tendència. És a dir, ningú a Twitter s'han recordat de la Pilarica. Nosaltres sí, eh? Felicitats, petonets i abraçades a totes les pilares pilariques que hi han a Catalunya i Andorra. En canvi, et dic, viva Espanya, són les tendències, Amèrica, la Legión, feliz lunes, i unes desagradables declaracions sobre el dia d'avui d'un actor que sempre que obre la boca, doncs la pifia, Willy Toledo. Senyores i senyors, atenció, perquè ara parlem d'un tema prou interessant. Comunitats de veïns.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim, amics, o millor dit, aquí estem, al matí, COPE Catalunya i Andorra. Un dia com qualsevol, però en tot cas no oblidem que és un dia festiu, i considerem que un dia com avui segurament podríem parlar amb més calma, amb més tranquil·litat, d'un tema que segurament us pot interessar i molt, perquè segur que sou veïns, sou propietaris, viviu en una comunitat de veïns, i, òbviament, sabeu que teniu uns deures, teniu uns drets, i que de tant en quant us convoquen a reunions a l'escala, tot i que jo sé que molts de vosaltres no aneu, perquè igual passeu. Doncs no s'ha de passar
perquè en fi, hi han, com dic abans, com he dit abans, hi han determinades obligacions que si és propietari s'han de complir. Us dic tota aquesta història perquè està amb nosaltres la Marta Legarreta, que és advocada i professora d'arrendaments urbans del màster d'accés a l'advocacia per la Universitat Pompeu Fabra, i és autora, amb el Pedro L. Llúfera, de la Guia Pràctica de la Comunitat de Propietaris a Catalunya. Atenció al subtítol, com evitar problemes legals amb els teus veïns. Marta, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Quan tota aquesta historieta que jo he explicat al principi és perquè jo crec que molta gent passa totalment d'aquestes reunions de comunitats de propietaris perquè diu, això no té importància. I després, quan li fan pagar una derrama, quan s'ha de fer un arreglo a l'escala, o quan hi ha un problema amb un veí, aquesta persona després es queixa. Però, és a dir, es queixa, és a dir, exigeix els seus deures, els seus drets, però els seus deures, com a mínim, d'assistir a una reunió no els compleix.
Correcte.
Correcte, no?
Al final, les comunitats de propietaris és com un petit estat en el que, si no exerceixes el dret de vot, has d'acceptar les conseqüències de qui hi ha al govern, de les decisions que es prenen i del que succeeix.
Des de la reforma de la llei de la propietat horitzontal, que òbviament afecta totes les comunitats de veïns, han estat molt els canvis? La cosa ha canviat moltíssim?
A veure, els canvis han sigut substancials amb aquesta llei, la 5 del 2015, perquè des de que es va publicar el Codi Civil de Catalunya i incorporava tota la part de propietat horitzontal per Catalunya, ja es va detectar una sèrie de problemàtiques per part de tots els operadors jurídics que en el funcionament no anaven. Una de les més significatives era el sistema de doble convocatòria. La primera convocatòria a les 7, sí. La segona a les 7 i mitja. Això era totalment inviable. I era això... una de les coses que es va optar per dir s'ha de millorar. Val? La millora ens ha tardat una miqueta, però ha acabat arribant.
I aquesta reforma ha aportat beneficis a les comunitats de propietaris i als veïns?
Entenem que sí, que el que ha fet és facilitar tot el que és el dia a dia de les comunitats, concretar aquelles coses que podien ser conflictives, ha rectificat determinats paràmetres, amb la qual adapta la corda al que és la realitat que tenim ara.
Actual. I aquesta guia, insisteixo, ho dic per si la busqueu, la podeu trobar al Corte Inglés, a la Casa del Llibre, vull dir, la podeu comprar per internet, la trobareu tant al Corte Inglés com a la Casa del Llibre com a altres...
La pròpia editorial Atelier.
La té, molt bé. Dic, aquesta guia era necessària, Marta, a partir de la reforma de la llei de la propietat horitzontal?
Des del nostre punt de vista, sí. Era molt necessària en el sentit de que són canvis substancials i de matís que la gent ha de percebre. És a dir, si ara un administrador de finques o una comunitat que no té administrador i s'autogestiona ella segueix fent una segona convocatòria, allà tenim una situació que és nul·la de ple dret. Llavors, tots aquests matisos que s'han variat són prou importants. El que és l'afecció real, que vol dir que el PIS també és responsable dels deutes de la comunitat. Abans era de l'any en curs i l'any anterior. Sí. Ara és de l'any en curs i 4 anys anteriors. Són matisos... Clar. Molt importants.
El tema dels morosos, dels veïns morosos, i no és broma, vull dir, perquè alguna sèrie de televisió fa broma i no és per fer broma, vull dir, ara ho tenen més complicat per continuar sent morosos?
Bueno, el que ha fet el legislador és, atès que era conscient d'aquesta realitat social, ha ampliat el període de responsabilitat, d'acord, del propi immoble, i ha establert uns paràmetres, per exemple, de comunicació. Ara no és el comprador d'un pis, no és qui li ha de dir en el secretari de la comunitat jo l'he comprat. És el venedor. L'obligació li han posat al venedor. I on, si el venedor no ho comunica, seguirà responent també. El comprador, lògicament, tindrà interès en comunicar-ho perquè ho sàpiguen, el convoquin a les juntes i de més. És a dir, hem anat matisant coses en funció de la realitat social i les problemàtiques que es detectaven.
Amb aquesta, insistim en el nom, perquè és important, ho dic, si la busqueu, Guia Pràctica de la Comunitat de Propietaris a Catalunya. Com evitar problemes legals amb els teus veïns? Em deies que aporteu models concrets, no? Perquè sigui més fàcil per a l'administrador per gestionar la comunitat, no?
A veure, nosaltres com a experts en aquesta matèria, especialment el Pedro Iufra, que és molt més conegut, el que detectem és que hi ha molts dubtes i ens decidim treure una guia a un nivell pràctic per tal de que, bueno, el ciutadà i aquella gent que pugui tindre un interès en com funciona una comunitat tingui les idees molt, molt clares i que sigui des d'una vessant molt pràctica. I dintre d'aquesta vessant pràctica, per poder saber el funcionament, hem considerat que hi ha una sèrie de models d'actuacions que són imprescindibles. Com puc convocar una junta, com es redacta un acte, quins requisits s'han de tindre, si es ven un immoble, com fem aquest certificat. També perquè, una mica per establir això, els paràmetres, donar claretat en el funcionament, de dir, escolti, a mi m'han fet un certificat de comunitat i no tinc clar si està bé o no està bé. Bueno, nosaltres hem volgut aportar amb el nostre granet de sorra el dir com s'ha de fer aquest certificat i mira, jo et dono un model, al final també són models, no han de ser matemàtics, però et dono un model que compleix els requisits, les pautes legals.
Per tant, Marta, estic pensant que una petita comunitat de veïns que vulgui autogestionar-se, aquesta guia és ideal per ells, no?
Amb aquesta intenció ho hem fet. Esperem que veritablement compleixi els objectius i que es puguin autogestionar. També és veritat que, bueno, amb el tema de la crisi i de més, doncs, bueno, no hi ha comunitats que s'han vist amb la necessitat o de prescindir d'administradors i de més i que opten per fer-ho. Bueno, és una bona opció el poder tindre-ho clar. De totes maneres, no és només per la vessant aquesta. És a dir, també pot ser que jo, que estic en una comunitat en la que considero que hi pot haver-hi problemes, que tinc un president que crec que es pot extralimitar o no, bueno, sapigueu on pot arribar, on no pot arribar, o a vegades quan tenim un administrador de finques que està gestionant això, ostres, no ho acabo de tindre clar. Bueno, agafa aquesta guia, comprova-ho i llavors podràs saber el què. Per poder parlar una miqueta amb propietat. Per saber el què.
A més, és una guia que no us penseu que estem parlant del Código Civil, sinó que és una guia de que no arribarà a les 400 pàgines, 300 i poc més,
pues
no?
Mira, ara...
Bueno, és igual, no et preocupis, però vull dir que és un llibre...
El que és la part de contingut jurídic serien 93 pàgines, doncs, i llavors incorpora...
100 pàgines.
Sí, incorpora els models i a més també hem incorporat la llei, de manera que et queda reflectit una miqueta. Una eina de butxaca que puguis anar d'una manera, i amb un llenguatge també que hem procurat fugir d'aquells tecnicismes que ens aixequeu, ens recrimineu en els advocats, de que a vegades no s'entén, parleu molt raro. Bueno, doncs hem buscat això, un llenguatge més proper, tot i mantenint sempre el rigor jurídic.
Molt bé. Abans d'acabar, Marta, i agrair-te la teva presència aquí avui, què consells donaries a, per exemple, una persona que fa res, 4 dies, que és president d'una comunitat de veïns, allò, regles bàsiques de comportament, què li diries a aquest president? El Cuesta de turno, a veure, el senyor Cuesta de turno.
Una de les coses és que veritablement... agafin aquestes nocions bàsiques, és a dir, les actuacions, hi ha unes responsabilitats també quan ocupes aquests càrrecs. Llavors, doncs, bueno, tindre aquestes 4 nocions bàsiques de saber on m'estic ficant i què estic fent, està bé. Al final és la coherència i la prudència d'una persona de dir, escolta'm, jo no et dic que tu estudiïs tot, però sí saber el que... És veritat que és una situació en la que normalment ens acompanyem d'operadors jurídics que dominen la situació i que la saben, però el tindre aquests coneixements bàsics ens donarà tots seguretats. Tu també has apuntat una cosa molt important, que és el no desvincular-se de la comunitat. És a dir, moltes vegades la gent, bueno, és igual, jo passo i tal, sí. I després hi ha unes conseqüències, i a vegades porten acompanyades conseqüències econòmiques importants. És a dir, es decideix instal·lar un ascensor, però decidim no anar a la junta, perquè jo passo del tema de l'ascensor. Ja, però si en aquella junta s'obtenen els quòrums necessaris per instal·lar l'ascensor, aquell ascensor s'instal·larà i hauràs de pagar aquella derrama que surti de l'ascensor, i llavors ve tota la problemàtica, amb la qual que és important, els ordres del dia de les juntes, quan els rebem, ens han de dir de què es parlarà, i no cal que sigui tot extens, però instal·lació d'un ascensor, si aquest tema a tu et preocupa, vés-hi. Que no hi pots anar personalment? Pots fer una delegació del vot o pots enviar un representant, però preocupem-nos una miqueta del que passa, perquè després, si no, hem d'assumir les conseqüències.
Sí, senyora, està clar. Guia pràctica, jo he vist que l'edició castellana, l'edició catalana també està... Encara no ha sortit, no. Sortirà, m'imagino, no? La fareu?
Suposo que...
L'editorial s'animarà.
L'editorial...
S'animarà.
No, aquí també dependrà... de l'èxit que puguem tindre i el seguiment.
Doncs ja ho sabeu, amics i amigues, si sou presidents de comunitat, si ho sereu, si us interessa el tema, si voleu autogestionar la vostra petita o mitjana o gran comunitat, com sigui, us recomanem avui aquí al Matí Cope Catalunya i Andorra la guia pràctica de la comunitat de propietarios en Catalunya. Com evitar problemes legals con tus vecinos. La Marta Legarreta és una de les autores, l'altra és el senyor, l'advocat Pedro L. Llufera, que va ser degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Doncs ja sabem una miqueta més de les comunitats de veïns, si hem de ser o som presidents de comunitats. Ara, atenció si tens 60 o més anys.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguimos en el Matí, COPE Catalunya y Andorra, y ahora tenemos, bueno, pues el placer de saludar a un buen amigo de esta casa, como es Fernando Tomás, Corte Inglés, Viajes El Corte Inglés. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Buenos días. Hablar del Corte Inglés, bueno, pues podemos hablar de lo que tú quieras, pero hoy seguramente te apetece, y a mí también me apetece, hablar de esos viajes tan especiales que organizáis y a precios tan interesantes para personas mayores de 60 años. Si tienes 60 años y un día ya te puedes apuntar.
Ya te puedes apuntar.
Vale, de acuerdo, si a mí me falta poco. ¿Y exactamente qué ofrece el Corte Inglés? ¿Qué posibilidades, qué ventajas ofrece a esas personas?
Vamos, bueno, los programas para mayores de 60 años que está ofreciendo Viajes El Corte Inglés ahora mismo son tres, concretamente. Bueno, hay un cuarto que ahora te comentaré, pero son tres. Y decir a tus oyentes que son viajes para... viajar durante todo el año, no solamente en las épocas de temporada baja. En el caso concreto del primer programa nuestro, que es el número uno, que se llama Viajeros Mayores de 60 años, es un programa que en el año suele tener 6 ediciones, más o menos bimensual. Va cambiando, ¿por qué? Porque vamos adaptando el producto, vamos renovando, vamos innovando, ofreciendo experiencias únicas dentro del programa. En estos programas están recogidos estancias en hoteles rurales, en balnearios, en centro de talasoterapia. Tenemos programas interesantísimos de escapadas culturales, Canarias y Baleares, circuitos no solamente por Europa, sino por cualquier parte del mundo, también los que llamamos circuitos grandes viajes, y cruceros tanto marítimos como fluviales. Los cruceros fluviales por los ríos europeos son uno de los productos más demandados, sobre todo por el sector, el colectivo mayor, porque es una manera de viajar muy placentera. Los cruceros te permiten la contemplación porque navegan durante el día. Imagínate, digamos, por el Rin, por el Volga, por el Sena, es decir, por el Danubio. Son cruceros muy, muy recomendables y muy apacibles, y además con muchas connotaciones culturales. Ese es el programa. Generalmente llevan pensión completa, son con las bebidas incluidas y el vino, con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Luego tenemos otro producto que es turismo social, que es muy similar a este anterior, pero muy focalizado sobre todo en circuitos, en circuitos, y sobre todo circuitos europeos y por España. Y luego hemos incorporado un tercer programa, que no es nuestro, sino que es de del único tour operador español que está especializado en mayores, que se llama Club de Vacaciones. Es un producto con una serie de viajes de mucha garantía, de mucha calidad, y que además tiene un componente de acción social, y es que por cada reserva, por cada plaza, donan 1 euro a un fin social, a una ONG, y esto ayuda. Y además de esto, pues vamos a tener, cuando esté decidido, los viajes del Inserso, que también se venden viajes.
¿Qué pasa este año con el Inserso?
Pues no lo sabemos, Pepe, hay una cierta incertidumbre. Yo esta mañana venía leyendo, viniendo de camino hacia el estudio, venía leyendo de que, bueno, quizás se vuelva a impugnar el concurso, porque hay dos operadores. que son Mundiplan y Mundisenior, no terminan de ponerse de acuerdo, y eso hace que muchas personas mayores pues todavía no sepan qué va a pasar con esas esperadas vacaciones. Uh-huh. Porque claro, en el concepto en España dice, me ha tocado un viaje del inserso. No, ya no le ha tocado, usted lo está pagando.
Claro, lo ha pagado toda la vida.
Lo ha pagado toda la vida, claro. Pero bueno, no es ser oportunista, pero Viajes del Corte Inglés durante todo el año tiene programación muy similar a la del inserso y con precios iguales, incluso en algunas ocasiones hasta mejores. Claro. Es decir, no hace falta esperar a tener el inserso para poder viajar. Si hay algún oyente que nos está viendo, pidan el catálogo nuestro, estos tres catálogos que les he dicho dedicados a mayores, y se van a encontrar con verdaderas sorpresas.
Oye, preguntas, dudas que pueden plantearse los oyentes y yo también. Una pareja quiere viajar con vosotros, tiene uno de ellos tiene 60 y el otro no llega a los 60, tiene 59, 58. ¿Se le aplica el mismo precio?
Por supuesto, siempre se le aplica el mismo precio, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, imagínate que tienes 60 años y tu pareja tiene 45. Uh-huh. Bueno, lo primero es felicitarte, ¿eh? Eso de entrada, y luego a continuación decirte que sí, que pueden tener ese mismo precio y esas mismas ventajas que tiene la persona que haya cumplido 60. También se produce dentro de esto muchas personas que viajan con sus nietos.
Ah, muy bien.
Es decir, es una manera de viajar, sí, y el nieto tiene el mismo precio que el abuelo. Pues, o sea, eso es interesante.
Sí. Oye, de los, tú has hablado antes, Fernando, recomendabas especialmente los cruceros fluviales por Europa, pero aparte de esto, ¿hay alguna cosa con tú, que es un hombre muy, muy, muy viajado? ¿Hay algún uno de los viajes que especialmente tú recomiendes?
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, están hablando de cruceros así fluviales, hay algunos cruceros de mercadillos navideños. Por ejemplo, los mercadillos navideños en el recorrido por el Danubio, por el Rin, que son muy interesantes, están en unos precios de por persona en pensión completa, con todas las visitas incluidas, alrededor de los 700 euros. Pero yo creo que mejor que hablarte de un destino en concreto es de recomendar a tus oyentes que vayan a Viajes del Corte Inglés, pidan ese folleto, esos folletos, y van a encontrar una gran cantidad de destinos donde poder elegir, y a veces con precios, pues a lo mejor puedes un balneario o un hotel, cinco noches, pensión completa con agua y vino incluidos, por poco más de 200 euros. Es que te sale más barato que quedarte en casa.
Sí.
Hace unos días hemos tenido un programa que ya no es de Tenerife, 7 noches, pensión completa, hotel 4 estrellas de aquí de Barcelona, y eran 380 euros por persona. Es decir, me voy de viaje antes de estar en casa. Sí, o cruceros saliendo desde Barcelona por 300, 400 y 500 euros, 7 noches, pensión completa, lo divertido que son los cruceros con animación. Fíjate si tienes oportunidades, pero ya te digo, lo mejor es ver los productos que ofrecemos.
Y lo más importante, que a determinadas edades es muy bueno salir de casa, ¿eh? Porque si tienes 60 ya, pues tienes la suerte de tener salud y de, pues mira, ya estar jubilado o prejubilado, es mejor viajar por esos precios, con esos precios, con el Corte Inglés, que te ofrece todas las garantías del mundo, y no quedarse en casa, que es muy triste quedarse en casa.
Pero, pero muchas veces, más allá del jubilado o no jubilado, mira, Pepe, yo tengo 61 años.
Sí, sí.
¿Entiendes? Ahora me te toca decirte.
Felicidades.
No los aparenta.
Felicidades.
No, ¿entiendes? Yo estoy activo constantemente y tal, y yo me puedo beneficiar de esos precios. Sí. Hay mucho directivo, ejecutivo, o profesional, que tiene su actividad, que con 61 años están excepcionales, o un taxista, y estos señores dicen, bueno, yo ahora mismo me puedo acoger a este tipo de viajes. Antes, esa idea de estos viajes para mayores estaban asimilados a estar jubilado o ser pensionista. No, hay gente activos que pueden acogerse a estos programas, porque son los mismos programas que tenemos en la programación normal de Viajes del Corte Inglés, pero estudiando los precios con los hoteleros.
Bueno, querido Fernando, pues gracias por noticias, buenas noticias como siempre. En este caso, para los que tengáis 60 y años y unos segundos, ya podéis beneficiaros y podéis viajar con la pareja pagará, y si es menor que tú, pagará el mismo precio que el que tenga 60, y si viajas con los nietos, también los nietos
también
pagarán lo mismo. Fernando, muchas gracias, como
gracias,
siempre,
Pepe.
Y gracias al Corte Inglés.
Gracias.
Hace muchos años solo existía una técnica para eliminar los capilares en piernas, la esclerosis vascular o pinchazos. Hace 20 años surgió un láser de aplicación a los capilares con un éxito superior a la anterior técnica. El tratamiento con láser permite conseguir resultados con mayor duración a largo plazo, porque permite trabajar directamente en los capilares más finos sin repercusión en la circulación general. Es una técnica de altísima eficacia, pero con necesidad de hacer varias sesiones con intervalos de 2-3 semanas. Acude a tiempo e infórmate ahora.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Truco o truco? Truco o truco? Deixa ja de donar-hi voltes. Instal·la el gas natural i et regalem 300 euros. Aquesta oferta desapareixerà en 3 setmanes. Vinga, truca abans del 31 d'octubre al 900-333-456. Gas natural distribució.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el
paso. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Necesita dinero? Group Senior tiene la solución. Con el aval de una propiedad, le damos dinero rápido y solucionamos sus problemas. Solucione sus deudas, venda tranquilo, disfrute de una renta o acepte una herencia sin preocuparse por los impuestos. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167. O visite groupsenior.com.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Tiene la sensación de que le han tasado su coche demasiado barato? Venga a Centro de Vehículos de Ocasión. Máxima tasación garantizada y pago al contado. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expofira.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Avance de las principales noticias que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo Mediodía COPE. Vamos a contarles todos los detalles del desfile del Día de la Hispanidad que se ha celebrado esta mañana en Madrid y de la tradicional recepción de los Reyes que tiene lugar a esta hora en el Palacio Real. A ella acuden 2.000 personas. Ahí también está nuestra compañera Carmen Lavalle.
A esta hora continúan los saludos de los 2.000 asistentes a esta segunda recepción como Reyes de Don Felipe y Doña Leticia en el Día de la Fiesta Nacional aquí en el Salón del Trono. Será después cuando se inicien los tradicionales corrillos en torno a las personalidades más relevantes de las instituciones. Asisten, entre otros, el presidente Rajoy, los presidentes del Congreso y Senado y los presidentes autonómicos, todos menos Artur Mas, Íñigo Urkullu y Uxue Barcos. Tampoco estará el líder de Podemos, sí, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y también se estrena en esta recepción Albert Rivera, líder de Ciudadanos, además de políticos, hoy aquí empresarios, diplomáticos, académicos, universitarios, científicos, artistas, deportistas, periodistas y representantes de ONGs.
También les vamos a contar cómo marcha la investigación de los atentados perpetrados este fin de semana en Ankara. De momento se han cobrado la vida de 97 personas. El gobierno ya ha confirmado que los terroristas del Daesh son los principales sospechosos. Mientras en Luxemburgo están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para hablar sobre todo de Siria. Nuestro ministro García Margallo cree que es urgente una negociación.
Cuanto más tardemos en emprender una negociación, habrá más muertos, más desplazados internos, más refugiados, más avance de los terroristas y más presión sobre las fronteras europeas. Por tanto, yo creo que urge poner en marcha esa negociación, y la negociación solo es posible teniendo sentado en la mesa el régimen de Bashar al-Assad.
Ya tenemos Premio Nobel de Economía 2015. Se trata del profesor escocés Angus Deaton, Belén Miguel.
Por sus análisis sobre el consumo en grandes y pequeñas cantidades, la pobreza y la desigualdad, el economista escocés Angus Deaton ha sido este año el galardonado con el Premio Nobel de Economía.
Die ekonomisk vetenskap til Angus Deaton for hans analyse.
La Academia de La Academia de Ciencias Sueca ha destacado el trabajo de este profesor en el diseño de sistemas de demanda, enlazar el consumo con los niveles de ingresos y midiendo los niveles de pobreza en los distintos países.
Y en Roma ya se ha inaugurado, sepan, el albergue del Papa para los sin techo cerca de la Plaza de San Pedro, gestionado por las hermanas misioneras de la Caridad Teresa de Calcuta. Y regresamos a las 2 de la tarde con el informativo Mediodía COPE. Tiempo ya para El Espejo con José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Almaty. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Aquí estem, aquí seguim, amics i amigues, vivint aquest dia festiu. Per uns, dia del Pilar, per altres, dia de la Hispanitat, per altres, dia de feina. És a dir, hi ha una mica per tots, eh? Nosaltres el que fem és intentar que passis un bon migdia, tarda, dos entretingut i sobretot informat, cosa que ara complim amb les notícies de Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Hi ha novetats a la xarxa viària. Està en marxa ja l'operació tornada des de la una d'aquest migdia, operació tornada del pont del Pilar o pont de l'Hispanitat, com vulguem dir-li, i doncs hi ha retencions. En trobem, i una de ben contundent, 12 quilòmetres ara mateix a la C-16 entre Bagà i Cercs, direcció Barcelona, i aquesta important retenció, 12 quilòmetres, i una altra incidència la trobem a l'autopista P7 a Sant Cugat del Vallès, direcció sud, i en un accident, dos carrils tallats i uns 4 quilòmetres de cua. Tot això en una jornada festiva, amb temps variable arreu de Catalunya, intervals de núvols, algun xàfec, localment acompanyat de tempesta, menys freqüent al litoral de Barcelona i Girona, temperatures agradables, 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida, 21 a Girona i 16 a Andorra la Vella. Barcelona ha encapçalat el rànquing d'arribades de creueristes fins a l'agost amb 1,6 milions de passatgers, un 6% més que el mateix període de l'any 2014, amb 455 vaixells més 13 més que l'any anterior. Barcelona, Balears, Les Palmes, Tenerife i la Badia de Cádiz han estat les principals zones d'atracció d'aquest segment, ja que han concentrat més del 83% del tràfic de creuers arreu d'Espanya. I a Barcelona, la xarxa d'autobusos de la capital catalana ha registrat aquest passat mes de setembre 575.000 validacions més que en el mateix període de 2014, una xifra que equival a un ascens del 4% en el nombre de passatgers. Les 13 línies noves d'autobusos no paren de captar nous usuaris i els dies laborables han arribat a superar els 230.000 viatges. Bona notícia, doncs, la gent apostem pel transport públic.
Sí, senyor, quan el transport públic mereix que apostem per ell.
Exacte.
Gràcies, Carles, fins després. Dos quarts i sis minuts de dues, mirem el Twitter, @elmaticope, per cert, que cada vegada són més els tuitaires que s'apunten a aquesta xarxa social, doncs, a través del nostre programa, és a dir, a través d'arroba al maticope, i per tant estem molt, molt, molt agraïts. Avui les tendències continuen invariables, tendències a favor o en contra de la diada que estem celebrant, la diada de la Hispanitat, i, mira, ara mateix a nivell d'Espanya hi ha a favor de la celebració del 12 d'octubre tres tendències i en contra quatre. M'imagino que durant el dia s'animarà la cosa i quedaran igual. Per cert, un Twitter que destaca és que l'alcaldessa de Cádiz i l'alcaldessa de Barcelona, Kichi a Cádiz i Colau a Barcelona, qüestionen cinc matisos un acte en el que han participat Manuela de Madre, regidora de Madrid. Perdoneu, és un alcalde, és l'alcalde de Cádiz. Perdoneu-me el lapsus. Òbviament jo visc a Barcelona i no a Cádiz, no tenia la informació.
Espera usted, Pablo Iglesias.
Hola, senyor Gil, com està? Què faria jo sense el meu amic, el senyor Gil?
Què tal, senyor Collado?
Què tal, l'alcalde de Cádiz, eh?
No passa res. Kichi és el sobrenom que té l'alcalde de Cádiz. Ara no recordo el seu nom, però és l'home que ha agafat el relleu de Teòfila Martínez.
Sí, senyor, sí,
és de la coalició de Podemos.
Sí.
O sigui que, però bueno...
Saben qui estava pensant jo? Estava pensant en la secretària general de Podemos Andalusia.
No, jo estava pensant en aquelles persones que es diuen Reyes. Hola, he quedado con Reyes.
Uh-huh.
I no sap si Reyes és Reyes o Reyes és Reyes.
José María González Santos és Kichi, l'alcalde de Cádiz. Disculpeu-me. home, per lapsus. Bé, dit això, som...
No passa res.
No, això està bé perquè demostra que estem aquí en directe i que som persones els que parlem per la ràdio.
I tant.
No som màquines. Que
i tant.
Tot arribarà. Escolti, senyor Gil.
Digui'm.
Actualitat esportiva, que per on passa avui el Barça, a part de la fotografia dolça, casolana i meravellosa de veiem a Messi dormint en aquest menjador amb aquest sofà.
Quin tros de sofà, eh?
De sofà, i tant.
Quin tros de sofà.
I els dos nens també fent la migdiada.
I entren quatre Messis en aquest sofà, eh? Mare de Déu, senyor.
Però el que has d'investigar, a casa meva, si arriba
el quart component ja tenim problemes d'ubicuïtat. Però bueno...
No, dic que hauries d'investigar aquesta màquina que està sortint a tot arreu de que porta el Messi a la cama per recuperar-lo. Has d'investigar quina màquina és. Ho dic perquè quan tingui jo una lesió o algú tingui una lesió de fibra de la cama per posar-me-la, busca, investiga quina marca és aquesta màquina.
Bueno, de tota manera, recordem, per molt que la màquina faci la seva feina, que no hi entro, no ho discuteixo, les lesions musculars, doncs, calen que el teixit muscular es reconstitueixi, i en aquest sentit, doncs, tenim aquesta equació màgica d'un centímetre igual a una setmana.
I aquesta màquina que accelera el procés?
Bueno, col·labora.
Col·labora, no?
Col·labora.
Impressionant.
Col·labora. De tota manera, no doni vostè massa pistes, perquè tenim... No, home. Perquè si aquí a Barcelona estem mantenint la tesi de que són 8 setmanes i els comptes de la selecció argentina passen per 6 setmanes, doncs hi ha dues setmanes on Barça i Federació Argentina estarien destinats a barallar-se per la presència de Leo Messi. N'hi ha d'altres, però, que ho expliquen pitjor, eh?
Uh-huh.
Perquè, déu-n'hi-do, el virus FIFA amb el Madrid. Però bueno.
Escolti una cosa.
Digui'm.
Passant totalment del que m'acaba de dir vostè.
Perfecte. Gràcies pel...
El Chelsea vol fitxar a Simeone i fer fora a Mourinho?
Aviam. Com li explicaria això? Com li explicaria ara això? El finiquito de Mourinho... La liquidació de Mourinho és una pasta.
Sí.
Però el senyor Abramovich, per diners, que no hi sigui. Uh-huh. Que no hi sigui. Jo, sincerament, se'm fa molt coll amunt pensar que Abramovich tingués al cap el Cholo Simeone. Sí que és veritat que el Cholo Simeone i l'Atlético de Madrid estan en una fase d'evolució on possiblement aquesta temporada l'Atlético de Madrid sigui el menys simeonista dels Atlètics de Madrid que hem vist sota la direcció de l'argentí a la banqueta. Els equips de Simeone diuen que els equips són la foto del seu entrenador. Doncs Simeone ens tenia acostumats a un Atlético de Madrid de garra, de lluita, d'entrar-hi a cada pilota, de fer que els 90 minuts siguin incòmodes pel rival. I aquest Atlético de Madrid aquesta temporada no va per aquest cantó. Aposta una mica més per la qualitat, per tenir la pilota, per futbolistes com Oliver Torres, que d'alguna manera portin qualitat, i això fa que l'equip entri en una mena de contradicció. Posi-li una altra dada. És molt difícil, després d'una temporada on guanyes la Lliga i estàs a 2 minuts de guanyar la Champions League, de repetir això. I possiblement, doncs, això es deixi notar en el sentit i en el sentit dels jugadors, en el sentit de l'entrenador, en els ànims de l'afició, però ara mateix se'n fa molt coll amunt pensar que Abramovich estigui pensant en Simeone. Li recordaria al senyor Abramovich que Carlo Ancelotti està a l'atur i que em sembla que manté la seva residència a Gran Via, a Madrid, a aquest àtic de luxe.
Més coses del Barça i de l'Espanyol?
Del Barça. Apunti una xifra, senyor Collado, perquè vostè, com jo avui, ha vist els diaris i que si es busca un defensa, que si un davanter, que si caldria reforçar la part de davant, sortit Pedro cap al Chelsea, que si la part de darrere seria una mica la que caldria reforçar perquè el rendiment en defensa no és... Apunti una xifra.
70%. 70%.
Ara, sí, li explico. El fair play de la UEFA diu que la massa salarial d'un equip no pot accedir al 70% del pressupost. El Barça està ara mateix vorejant aquest límit. Què vol dir això? Vol dir que si el Barça fa una incorporació, possiblement la seva massa salarial passaria d'aquest 70% i s'arriscaria una altra sanció de la UEFA. Potser l'operació entrada hauria d'implicar alguna operació sortida d'algun futbolista. Douglas,
Matié.
Adriano.
Matié, que últimament
Matié,
li canten la canya, perquè no diu que no està rendint prou.
No està rendint prou, i als 10 minuts del partit es gira a la banqueta i pregunta al cos tècnic a quin futbolista ha de marcar home a home a la sortida d'un corna. Això és verídic. Lapsus en pot tenir tothom, però el rendiment de Matié aquesta temporada sembla que no acaba d'agradar del tot el cos tècnic del Futbol Club Barcelona. En tot cas, torni a apuntar aquesta xifra, senyor Gallador, 70%, perquè els moviments haurien de ser d'entrada i sortida. Un Barça que torna a l'activitat aquesta tarda, a les 6, encara però sense els diferents internacionals. De fet, hi ha un gruix de partits que afecten a la jornada de demà, per exemple, el Malta-Croàcia, per exemple, el Turquia-Islàndia, encara que aquí Arda Turan no pot encara jugar amb el Barça, l'Espanya sub-21-Suècia amb Munir, el Paraguai-Argentina, el Perú-Xile, el Brasil-Venezuela de classificació pel Mundial Zona Sud-Americana... I que de mica en mica Luis Enrique aniran recuperant els internacionals per tal de rebre el Rayo Vallecano dissabte al Camp Nou. Del Barça a l'Espanyol. A l'Espanyol sí que entrena, juga al camp del Betis, un equip que sobre els números se li dona força bé a Sergio González, però anem a veure quin Espanyol es pot veure al Villamarín, si l'Espanyol de la bona cara o l'Espanyol que cau amb estrep als diferents partits. Escoltem Joan Collet una mica fent una crida amb declaracions als mitjans del club a la calma. Tranquil·litat, calma, ni tan sols una desfeta al camp del Betis seria motiu per disparar les alarmes.
Tots els equips d'aquesta lliga, tant els de dalt com els de baix, tothom és molt irregular, s'està veient que tothom pot guanyar a casa de tothom, i ha sigut una llàstima aquests dos últims partits. Tothom venia doncs amb molta il·lusió d'aquests de guanyar a Noeta i de guanyar aquí amb el València, amb l'espectacle i la imatge que es va donar, i com menys tu penses doncs et trobes aquests dos partits del camp del Depor i aquí amb l'Sporting, doncs que bueno, una autèntica desgràcia, no ha pogut ser. Jo crec que tenim un equip competitiu, s'ha fet molta feina aquest estiu, però jo estic confiat, tenim un equip que ens pot il·lusionar com a mínim amb el de l'any passat.
El president Collet que confia, i no sé fins a quin punt confien o desconfien, sobretot a Girona i Llagostera, després de la jornada del cap de setmana a segona divisió, derrota del Llagostera amb factor arbitral en contra del camp del Mallorca, entren en zona de descens i no van sopegar de casa del Girona. No han guanyat a Montilivi en el que portem de temporada.
Sí,
Pablo Machín estava una miqueta calentet després del partit.
Estoy muy en caliente, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista nos hemos merecido irnos por delante en las dos partes. En la primera, sobreponernos al mazazo rápido ha sido importante, pero eso dice también que el equipo tiene carácter, que cree. Luego hemos tenido ocasiones bastante claras, el balón parado que ha dado en el larguero, ha hecho muy buenas paradas Casto, y luego en la segunda yo creo que han sido las ocasiones todavía más claras, ¿no?
Girona 1, Almeria 1. Del món del futbol al món del bàsquet. Ha començat la Lliga Endesa, la Lliga CB, fase regular, primera jornada, victòria...
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Avance de las principales noticias que vamos a ampliar a partir de las 2 de la tarde en el informativo Mediodía COPE. Vamos a contarles todos los detalles del desfile del Día de la Hispanidad que se ha celebrado esta mañana en Madrid y de la tradicional recepción de los Reyes que tiene lugar a esta hora en el Palacio Real. A ella acuden 2.000 personas. Ahí también está nuestra compañera Carmen Lavalle.
A esta hora continúan los saludos de los 2.000 asistentes a esta segunda recepción como Reyes de Don Felipe y Doña Leticia en el Día de la Fiesta Nacional aquí en el Salón del Trono. Será después cuando se inicien los tradicionales corrillos en torno a las personalidades más relevantes de las instituciones. Asisten, entre otros, el presidente Rajoy, los presidentes del Congreso y Senado y los presidentes autonómicos, todos menos Artur Mas, Íñigo Urkullu y Uxue Barcos. Tampoco estará el líder de Podemos, sí, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y también se estrena en esta recepción Albert Rivera, líder de Ciudadanos, además de políticos, hoy aquí empresarios, diplomáticos, académicos, universitarios, científicos, artistas, deportistas, periodistas y representantes de ONGs.
También les vamos a contar cómo marcha la investigación de los atentados perpetrados este fin de semana en Ankara. De momento se han cobrado la vida de 97 personas. El gobierno ya ha confirmado que los terroristas del Daesh son los principales sospechosos. Mientras, en Luxemburgo están reunidos los ministros de exteriores de la Unión Europea para hablar sobre todo de Siria. Nuestro ministro García Margallo cree que es urgente una negociación.
Cuanto más tardemos en emprender una negociación, habrá más muertos, más desplazados internos, más refugiados, más avance de los terroristas y más presión sobre las fronteras europeas. Por tanto, yo creo que urge poner en marcha esa negociación, y la negociación solo es posible teniendo sentada en la mesa el régimen de Bashar al-Assad.
Ya tenemos Premio Nobel de Economía 2015. Se trata del profesor escocés Angus Deaton, Belén Miguel.
Por sus análisis sobre el consumo en grandes y pequeñas cantidades, la pobreza y la desigualdad, el economista escocés Angus Deaton ha sido este año el galardonado con el Premio Nobel de Economía.
De economisk vetenskap til Angus Deaton för hans analys.
La Academia de Ciencias Sueca ha destacado el trabajo de este profesor en el diseño de sistemas de demanda, enlazar el consumo con los niveles de ingresos y midiendo los niveles de pobreza en los distintos países.
Y en Roma ya se ha inaugurado, sepan, el albergue del Papa para los sin techo cerca de la Plaza de San Pedro, gestionado por las hermanas misioneras de la Caridad Teresa de Calcuta. Y regresamos a las 2 de la tarde con el informativo Mediodía COPE. Tiempo ya para El Espejo con José Luis Restán.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Almatí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim, amics i amigues, vivint aquest dia festiu. Per uns, dia del Pilar, per altres, dia de la Hispanitat, per altres, dia de feina. És a dir, hi ha una mica per tots, eh? Nosaltres el que fem és intentar que passis un bon migdia, tarda, us entretingut i sobretot informat, cosa que ara complim amb les notícies de Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Hi ha novetats. A la xarxa viària està en marxa ja l'operació tornada des de la una d'aquest migdia, operació tornada del pont del Pilar o pont de l'Hispanitat, com vulguem dir-li, i doncs hi ha retencions. En trobem, i una de ben contundent, 12 quilòmetres ara mateix a la C-16 entre Bagà i Cercs, direcció Barcelona, i aquesta important retenció, 12 quilòmetres, i una altra incidència la trobem a l'autopista P7 a Sant Cugat del Vallès, direcció sud, i en un accident, dos carrils tallats i a uns 4 quilòmetres de cua. Tot això a una jornada festiva, amb temps variable arreu de Catalunya, intervals de núvols, algun xàfec, localment acompanyat de tempesta, menys freqüent al litoral de Barcelona i Girona, temperatures agradables, 24 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 22 a Lleida, 21 a Girona i 16 a Andorra la Vella. Barcelona ha encapçalat el rànquing d'arribades de creueristes fins a l'agost amb 1,6 milions de passatgers, un 6% més que el mateix període de l'any 2014, amb 455 vaixells més 13 més que l'any anterior. Barcelona, Balears, Les Palmes, Tenerife i la Badia de Cádiz han estat les principals zones d'atracció d'aquest segment, ja que han concentrat més del 83% del tràfic de creuers arreu d'Espanya. I a Barcelona, la xarxa d'autobusos de la capital catalana ha registrat aquest passat mes de setembre 575.000 validacions més que en el mateix període de 2014, una xifra que equival a un ascens del 4% en el nombre de passatgers. Les 13 línies noves d'autobusos no paren de captar nous usuaris i els dies laborables han arribat a superar els 230.000 viatges. Bona notícia, doncs, la gent apostem pel transport públic.
Sí, senyor, quan el transport públic mereix que apostem per ell.
Exacte.
Gràcies, Carles, fins després. Dos quarts i sis minuts de dues, mirem el Twitter, @elmaticope, per cert, que cada vegada són més els tuitaires que s'apunten a aquesta xarxa social, doncs, a través del nostre programa, és a dir, a través d'arroba elmaticope, i per tant estem molt, molt, molt agraïts. Avui les tendències continuen invariables, tendències a favor o en contra de la diada que estem celebrant, la diada de la Hispanitat, i, mira, ara mateix a nivell d'Espanya hi ha a favor de la celebració del 12 d'octubre tres tendències i en contra quatre. M'imagino que durant el dia s'animarà la cosa i quedaran igual. Per cert, un Twitter que destaca és que l'alcaldessa de Cádiz i l'alcaldessa de Barcelona, Kichi a Cádiz i Colau a Barcelona, qüestionen sin matisos un acte en el que han participat Manuela de Madre, regidora de Madrid. Perdoneu, és un alcalde, és l'alcalde de Cádiz. Perdoneu-me el lapsus. Òbviament jo visc a Barcelona i no a Cádiz, no tenia la informació.
Espera usted, Pablo Iglesias.
Hola, senyor Gil, com està? Què faria jo sense el meu amic, el senyor Gil?
Què tal, senyor Collado?
¿Qué tal? l'alcalde de Cádiz,
eh? No passa res, no passa res. Kitsch és, el sobrenom que té l'alcalde de Cádiz. Ara no recordo el seu nom, però és l'home que ha agafat el relleu de Teòfila Martínez. De la coalició de Podemos.
Saben qui estava pensant jo? Estava pensant en la secretària general de Podemos a Andalusia.
No, jo estava pensant en aquelles persones que es diuen Reyes. Hola, he quedado con Reyes. I no sap si Reyes és Reyes o Reyes és Reyes.
José María González Santos és Kitsch, l'alcalde de Cádiz. Disculpeu-me per lapsus. Bé, dit això, som...
No passa res.
No, això està bé perquè demostra que estem aquí en directe i que som persones els que parlem per la ràdio.
I tant.
No som màquines. Que
i tant.
Tot arribarà. Escolti, senyor Gil.
Digui'm.
Actualitat esportiva, que per on passa avui el Barça, a part de la fotografia dolça, casolana i meravellosa de veiem a Messi dormint en aquest menjador amb aquests
sofàs. Quin tros de sofà, eh?
De sofà, i tant.
Quin tros de sofà.
I els dos nens també fent la migdiada.
I entren quatre Messis en aquest sofà, eh? Per Déu, senyor.
Però el que has d'investigar, a casa meva,
si arriba el quart component ja tenim problemes d'ubicuïtat. Però bueno,
no, dic que hauries d'investigar aquesta màquina que està sortint a tot arreu de que porta el Messi a la cama per recuperar-lo. Has d'investigar quina màquina és. Ho dic perquè quan tingui jo una lesió o algú tingui una lesió de fibra de la cama per posar-me-la, busca, investiga quina marca és aquesta màquina.
Bueno, de tota manera, recordem, per molt que la màquina faci la seva feina, que no hi entro, no ho discuteixo, les lesions musculars, doncs, calen que el teixit muscular es reconstitueixi, i en aquest sentit, doncs, tenim aquesta equació màgica d'un centímetre igual a una setmana.
I aquesta màquina que accelera el procés?
Bueno, col·labora.
Col·labora, no?
Col·labora.
Impressionant.
Col·labora. De tota manera, no doni vostè massa pistes, perquè tenim... No, home. Perquè si aquí a Barcelona estem mantenint la tesi de que són 8 setmanes i els comptes de la selecció argentina passen per 6 setmanes, doncs hi ha dues setmanes on Barça i Federació Argentina estarien destinats a barallar-se per la presència de Leo Messi. N'hi ha d'altres, però, que ho expliquen pitjor, eh?
Uh-huh.
Perquè, déu-n'hi-do, el virus FIFA amb el Madrid. Però bueno.
Escolti una cosa.
Digui'm.
Passant totalment del que m'acaba de dir vostè.
Perfecte. Gràcies pel...
El Chelsea vol fitxar a Simeone i fer fora a Mourinho?
Aviam. Com li explicaria això? Com li explicaria ara, això? El finiquito de Mourinho... La liquidació de Mourinho és una pasta.
Sí.
Però el senyor Abramovic, per diners, que no hi sigui. Uh-huh. Que no hi sigui. Jo, sincerament, se'm fa molt coll amunt pensar que Abramovic tingués al cap el Cholo Simeone. Sí que és veritat que el Cholo Simeone i l'Atlético de Madrid estan en una fase d'evolució on possiblement aquesta temporada l'Atlético de Madrid sigui el menys simeonista dels Atlètics de Madrid que hem vist sota la direcció de l'argentí a la banqueta. Els equips de Simeone diuen que els equips són la foto del seu entrenador. Doncs Simeone ens tenia acostumats a un Atlético de Madrid de garra, de lluita, d'entrar-hi a cada pilota, de fer que els 90 minuts siguin incòmodes pel rival. I aquest Atlético de Madrid aquesta temporada no va per aquest cantó. Aposta una mica més per la qualitat, per tenir la pilota, per futbolistes com Oliver Torres, que d'alguna manera portin qualitat, i això fa que l'equip entri en una mena de contradicció. Posi-li una altra dada. És molt difícil, després d'una temporada on guanyes la Lliga i estàs a 2 minuts de guanyar la Champions League, de repetir això. I possiblement, doncs, això es deixi notar en el sentit i en el sentit dels jugadors, en el sentit de l'entrenador, en els ànims de l'afició, però ara mateix se'n fa molt coll amunt pensar que Abramovic estigui pensant en Simeone. Li recordaria al senyor Abramovic que Carlo Ancelotti està a l'atur i que em sembla que manté la seva residència a Gran Via, a Madrid, a aquest àtic de luxe.
Més coses del Barça i de l'Espanyol?
Del Barça. Apunti una xifra, senyor Collado, perquè vostè, com jo avui, ha vist els diaris i que si es busca un defensa, que si un davanter, que si caldria reforçar la part de davant, sortit Pedro cap al Chelsea, que si la part de darrere seria una mica la que caldria reforçar perquè el rendiment en defensa no és... Apunti una xifra.
70%. 70%.
Ara, sí, li explico. El fair play de la UEFA diu que la massa salarial d'un equip no pot accedir al 70% del pressupost. El Barça està ara mateix vorejant aquest límit. Què vol dir això? Vol dir que si el Barça fa una incorporació, possiblement la seva massa salarial passaria d'aquest 70% i s'arriscaria una altra sanció de la UEFA. Potser l'operació entrada hauria d'implicar alguna operació sortida d'algun futbolista. Douglas?
Mathieu.
Adriano?
Mathieu, que últimament Mathieu li, li canten la canya, perquè no diu que no està rendint prou.
No està rendint prou i als 10 minuts del partit es gira a la banqueta i pregunta al cos tècnic a quin futbolista ha de marcar home a home a la sortida d'un corna. Això és verídic. Aviam, no, lapsus en pot tenir, en pot tenir tothom, però el rendiment de Mathieu aquesta temporada sembla que no acaba d'agradar del tot el cos tècnic del Futbol Club Barcelona. En tot cas, torni a apuntar aquesta xifra, senyor Collado, 70%, perquè els moviments haurien de ser d'entrada i sortida. Un Barça que torna a l'activitat aquesta tarda, a les 6, encara però sense els diferents internacionals. De fet, hi ha un gruix de partits que afecten a la jornada de demà, per exemple, el Malta-Croàcia, per exemple, el Turquia-Islàndia, encara que aquí Arda Turan no pot encara jugar amb el Barça, l'Espanya sub-21-Suècia amb Munir, el Paraguai-Argentina, el Perú-Xile, el Brasil-Venezuela de classificació pel Mundial Zona Sud-Americana... O sigui que de mica en mica Luis Enrique aniran recuperant els internacionals per tal de rebre el Rayo Vallecano dissabte al Camp Nou. Del Barça a l'Espanyol. A l'Espanyol sí que entrena, juga al camp del Betis, un equip que sobre els números se li dona força bé a Sergio González, però anem a veure quin Espanyol es pot veure al Villamarín, si l'Espanyol de la bona cara o l'Espanyol que cau amb estrep als diferents partits. Escoltem Joan Collet una mica fent una crida amb declaracions als mitjans del club a la calma. Tranquil·litat, calma, ni tan sols una desfeta al camp del Betis seria motiu per disparar les alarmes.
Tots els equips d'aquesta lliga, tant els de dalt com els de baix, tothom és molt irregular, s'està veient que tothom pot guanyar a casa de tothom. I ha sigut una llàstima aquests dos últims partits. Tothom venia doncs amb molta il·lusió d'aquests de guanyar a Noeta i de guanyar aquí amb el València, amb l'espectacle i la imatge que es va donar, i com menys tu penses doncs et trobes aquests dos partits del camp del Depor i aquí amb l'Sporting, doncs que bueno, una autèntica desgràcia, no ha pogut ser. Jo crec que tenim un equip competitiu, s'ha fet molta feina aquest estiu, però jo estic confiat, tenim un equip que ens pot il·lusionar com a mínim amb el de l'any passat.
El president Collet que confia, i no sé fins a quin punt confien o desconfien, sobretot a Girona i Llagostera, després de la jornada del cap de setmana a segona divisió, derrota del Llagostera amb factor arbitral en contra del camp del Mallorca, entren en zona de descens i no van sopegar de casa del Girona. No han guanyat a Montilivi en el que portem de temporada. Sí, Pablo Machín estava una miqueta calentet després del partit.
Estoy muy en caliente, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista nos hemos merecido irnos por delante en las dos partes. En la primera, sobreponernos al mazazo rápido ha sido importante, pero eso dice también que el equipo tiene carácter, que cree. Luego hemos tenido ocasiones bastante claras, el balón parado que ha dado en el larguero, ha hecho muy buenas paradas Casto, y luego en la segunda yo creo que han sido las ocasiones todavía más claras, ¿no?
Girona 1, Almeria 1. Del món del futbol al món del bàsquet. Ha començat la Lliga Endesa, la Lliga CB, fase regular, primera jornada, victòria.